Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dimecres 26 de febrer. Ens hi posem, com cada dia a aquesta hora, una ciutat que avui parla amb alumnes de l'escola Freta. Alumnes que preparen una jornada solidària, alumnes de quart d'ESO, amb l'objectiu de recaptar diners per col·laborar amb un dels projectes que l'ONG El Càrrec té al Senegal. Ens ho venen a explicar avui la Judit Solés, el Tomàs Arnija i la Laura Mas, que són alumnes de quart d'ESO, acompanyats de la mestra Míriam Reina. Avui és dimecres de cendra, i això a Calella i a moltes poblacions catalanes vol dir que hi ha enterrament del rei Carnestoltes i la crema. A Calella se n'encarreguen els udols de foc, Diables de Calella. Parlem d'aquí uns minuts amb la Maria Pilar Riera. Volem saber com han organitzat aquesta festa per aquesta tarda. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia. Avui amb la Teresa Márquez, el Miquel Campoy, la Carmen Lombardero, el Jaume Torrent i el Fernando Vallapiga. I acabarem avui la ciutat amb música de Fats Domino, aquest cantant de ritme de blues, un dels màxims exponents del rock and roll, nascut tal dia com avui de l'any 1928. Bon dia i salutacions de qui us parla, com cada dia a aquesta hora. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps per avui i per els dies propers amb el Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
Bon dia. Després del pas ahir d'una petita línia frontal amb més pena que glòria, avui s'espera que tinguem un dia majoritàriament assolellat. Sí que hi haurà alguns intervals de núvols, sobretot aquesta tarda seran primets i poc importants, amb vents que bufaran més aviat fluixos aquest matí i lleugerament moderats aquesta tarda de component nord-est. Precisament, les temperatures encara podran anar pujant fins aquest migdia aquí a la costa maresmenca. Després, durant la tarda, refrescarà a conseqüència d'aquesta entrada de vent del nord-est, que, com dèiem, serà moderat. La situació marítima. Aquest matí, marejola, marees de mar de fons. Aquesta tarda, maró a tota la costa de la comarca. De cara a demà, s'espera una jornada en la qual tindrem un temps bàsicament dominat pel sol. Potser durant el matí amb alguns intervals de núvols alts o mitjans, que estones poden arribar a tapar el cel però sense més conseqüències, principalment cap al Maresme Nord, mentre que pel que fa a la tarda es presenta bàsicament assolellada. Les temperatures nocturnes baixaran una mica les fondalades de l'interior de la comarca, però a la resta, per tant a bona part del territori, seran una mica més elevades. Pel que fa a les màximes, també pujaran. Hi haurà vent més aviat aponentat, sobretot cap al Maresme Sud, durant bona part del dia, i això ajudarà que les màximes freguin els 19 graus en molts punts de la comarca. De cara a demà passat divendres, el que s'espera és una situació que continuarà marcada pel temps tranquil, amb vents però que bufaran fluixos de component sud-sud-oest, i això farà que la temperatura màxima no pugi tant com demà dijous. Tot i això, l'ambient continuarà molt suau i agradable. Al matí hi haurà núvols prims, la tarda de divendres, a conseqüència d'aquests vents febles que bufaran de mar cap a terra, esperem que augmenti la nuvolositat formada principalment per núvols baixos que no deixaran precipitacions.
Molt gràcies, Quim. Si us ho demana vehicle per Calella, sapigueu que el carrer Cinto Verdaguer, entre Bruguera i Església, avui està tallat fins a les 7 de la tarda. També un tall de 24 hores al carrer Bartrina, entre Jovara i plaça de l'Ajuntament. Un tall fins a 11:45 al carrer Ensem Clavé, entre Sant Josep i Creus. També de 3 a 6 de la tarda, avui tallat al carrer Jovara, entre Sant Isidre i Escoles Pies. Un tall de 5:45 a 7 al carrer Jovara, entre Ànimes i Amadeu. Un altre tall fins a 1 al carrer Sant Josep, entre Bruguera i Església. Un tall fins a 2, déu-n'hi-do quin dia avui, eh? Un tall fins a 2 al carrer Sant Josep entre Pàrquing Mercat 2 i Bruguera, i encara un tall de 3:45 de la tarda al carrer Barcelona entre Colom i Capàspera. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R de Rodalies, que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat i Blanes, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat. I aquesta hora, com cada dia, saludo la meva companya Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui, Naomi?
Doncs bé, comencem amb la reunió d'alcaldes que va tenir lloc en el Consell Comarcal, perquè el conseller d'Interior, Miquel Buch, es va reunir ahir amb els alcaldes i alcaldesses del Maresme per tractar sobre diferents temes relacionats amb la seguretat. En una trobada a la seu del Consell Comarcal es va fer un seguiment de l'evolució dels robatoris al Maresme i es va posar sobre la taula una possibilitat de crear una junta comarcal de seguretat, però aquesta proposta finalment no va prosperar i han dit que es debatrà més endavant. La reunió va servir perquè els alcaldes i les alcaldesses doncs, traslladessin les seves preocupacions i necessitats al conseller i la població més afectada per l'increment d'actes delictius, Mataró, va demanar més efectius policials, un pla específic per combatre la delinqüència i una millor coordinació entre cossos de seguretat. També es va aprovar la creació d'una prova pilot de borsa comarcal d'agents de policia, que es tractaria, doncs, d'una borsa d'interins disponibles per a tots els ajuntaments del Maresme doncs, per cobrir vacants de policies de forma més ràpida, no? Possibles baixes o el que fos, que a vegades hi ha municipis doncs, que queden més coixos en seguretat, doncs que hi hagués una borsa que permetrés... Doncs
clar,
veurem
que,
com
que tots els municipis hi poguessin anar
exacte,
buscant.
Exacte,
no?
Que tots els municipis, independentment de si el policia aquell és de Calella, és de Mataró o és d'on sigui. I més qüestions, perquè Ports de la Generalitat hi invertirà 2 milions d'euros en actuacions d'emergència per arranjar les afectacions del temporal Glòria al Port d'Arenys, un dels més damnificats. En aquest equipament hi ha danys estructurals al dic del Recer, on el fortunatge va fer ultrapassar amb força la infraestructura i es va endur l'escullera en els dos antics del dic. A més, hi ha desperfectes al vial de Llevant i afectacions als concessionaris de la zona. L'actuació preveu ara la reposició de blocs de formigó per reparar les dues parts afectades del dic i la protecció del moll de davant davant de futurs temporals, no reforçar-lo una mica, perquè si venen més temporals com el Glòria, que malauradament vindran, doncs que sigui com una mica més resistent. Prèviament també es crearà un vial provisional pel pas dels camions i es preveu que les obres s'allarguin durant mig any.
Molt bé. Alguna cosa més, Naomi?
Doncs sí, seguim amb més inversions a la Generalitat i amb el Glòria, perquè el Consell Executiu de la Generalitat va acordar ahir dimarts declarar l'emergència de l'obra de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera entre Malgrat de Mar i Balanes.
Sí.
El pont va caure, recordem, durant les inundacions del temporal Glòria els dies 21 i 22 de gener i segons fonts consistorials per aquest pont hi circulaven diàriament uns 8.000 vehicles. Ara el govern ha decretat l'emergència de l'obra per tal de poder accelerar aquest procés de construcció. De fet, ja s'han iniciat les tasques prèvies de la reconstrucció i es preveu que les obres tinguin un termini d'execució de 10 mesos, igual que també el pont de Dif. El cost previst del nou pont és de 5,3 milions d'euros i es situarà al mateix punt on estava fins ara. De fet, ahir el primer tinent d'alcalde de Malgrat, en Jofre Serret, ja va avançar a Ràdio Calella Televisió que ja havien començat doncs, aquests treballs de demolició dels dos ponts i que l'inici de les obres seria imminent.
Molt bé, ho esperem.
Si per tant, ja han rebut, si més no, l'aprovació i els diners de la Generalitat per reconstruir el pont.
Si més no, per la gent que ha de fer servir aquesta línia i que aquests dies i durant uns quants mesos, doncs,
té
un mal de cap.
Que ara comenci no vol dir que estigui solucionat.
Molt bé, Naomi, bon dia. Que vagi molt bé, gràcies. Si entreu al web radiocalella.cat i com a destacades, ens ho deia fa uns moments la Naomi Esteve, a punt per començar els treballs de reconstrucció dels ponts que uneixen Malgrat i Balanes. És una de les notícies destacades. També l'adaptació teatral de la pel·lícula 7 anys, aquest diumenge al Teatre Orfeo. I encara, com a destacades, la temporada lírica Ciutat de Calella, que programa per primera vegada una òpera de Mozart. Ahir es va fer roda de premsa de presentació d'aquesta nova temporada lírica. I anem a fer una lectura dels titulars de la premsa d'avui. Comencem pel punt avui. Diu Salut confirma el primer cas positiu de coronavirus. Una italiana que resideix a Barcelona i que havia passat uns dies al seu país és la primera diagnosticada a Catalunya. Altres titulars, Sabadell i CaixaBank justifiquen el trasllat de la seu de l'UO. Josep Oliu i Isidre Feiner declaren en la comissió del 155 els pagesos que ja no hauran de vendre per sota del preu de cost i Jordi Sánchez que comença a fer voluntariat. Altres titulars que llegim a la premsa d'avui, el periòdico diu el virus arriba a la península per Barcelona, Madrid i Castelló i Griezmann que salva la papereta en quant al partit ahir del Barça. La Vanguardia que diu que el coronavirus arriba a Barcelona i obliga a aïllar 25 persones. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, Llegim mai el País que Espanya pren mesures de contenció davant del coronavirus i el Mundo que diu que Sánchez es desmarca del cas de Ley i responsabilitza només a Ábalos. Ara és 11:15. Avui és dimecres de cendra i això a moltes poblacions catalanes, entre les que hi ha Calella, vol dir que ha arribat el dia per la cerimònia de la crema del rei Carnestoltes. De tot el que s'ha organitzat avui a Calella, en parlem en uns minuts amb la Maria Pilar Riera, que és una de les responsables de la colla dels Foc Diables de Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Som-hi, doncs, amb la primera entrevista del dia d'avui. Tenim en línia a la Maria Pilar Riera, de la colla Odols de Foc Diables de Calella. Què tal, Maria Pilar? Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui és dimecres de cendra i això, a moltes poblacions catalanes, entre elles Calella, vol dir que arriba el dia de la crema del rei Carnestoltes. I a Calella, de tot plegat, se n'encarreguen, vaja, els Odols de Foc i els Diables. Ho teniu tot a punt ja, Maria Pilar, per aquesta tarda vespre?
Correcte, tot a punt per enterrar la sardineta.
Tot a punt. A veure, anem a pams. Què és el que heu preparat? Heu convocat a la ciutadania a 6:45 a la plaça Catalunya. Explica'm.
Mira, nosaltres el que fem és una petita convocatòria, que aquest any és a les 6 de la tarda, a la plaça Catalunya, perquè comencin a arribar les ploraneres. Uh-huh. Llavors, a partir de les 6:30, comença la cercavila pel carrer Església.
Molt bé. Explica'ns per on passareu aquest any. Quin és el recorregut que fareu a les vídues desconsolades i el pobre rei Carnestoltes que acabarà doncs, a la foguera?
Doncs nosaltres sortirem de la plaça Catalunya, baixarem pel carrer Cervantes, allà agafarem el carrer Església, on hi ha també un parell d'establiments que col·laboraran oferint un refrigeri per les vídues, fins a arribar a la plaça de l'Església, on ja hi haurà el senyor notari que llegirà el testament i la crema del Carnestoltes.
Escolta'm, aquest any sou moltes vídues desconsolades. Aneu augmentant any rere any?
A veure, sempre és un efecte sorpresa si hi haurà vídues o no. Pensa que part dels nostres membres de la colla aquest dia el que fan és tabalada. Per tant, nosaltres de vídues en serem poquetes. El que sí que fem és una crida perquè tothom que vulgui doncs, pugui que s'animi a venir disfressada de vídua i informar-lo que si ho fa doncs entraran sorteig de premis.
Però suposo que aquest és un treball previ al dia d'avui, no? Que deveu anar o us poseu en contacte amb altres entitats o associacions del poble perquè vinguin a col·laborar-ho. Com ho feu, això, per donar veus? Perquè
la gent s'hi apunti.
Sí.
Hi ha gent del teatre que ha dit que vindrà, podria ser també que vinguessin els nois de la Centre d'Acció Jove, de l'Espai Jove d'aquí de l'Ajuntament, que de fet aquest any han col·laborat amb nosaltres, ells són els que han fet el nino que cremarem a la foguera.
Això et volia preguntar, Maria Pilar, perquè aquest any, per primer any, els joves de Can Saleta col·laboren, no?, amb l'organització.
En tant que ells el que han col·laborat és amb la creació del nino, vull dir, el ninet que anirà a la carrossa, que és el que cremarem, el nostre Carnestoltes, l'han fet ells. doncs no sabem si vindran o no a la Certa Vila. Això ho veurem a l'últim moment.
Home, se suposa que si han col·laborat en fer-lo, és d'esperar que puguin venir, no?
Perquè, home, nosaltres contents i encantats que vinguin a fer una mica de xou amb nosaltres, i tant.
Clar, et comentava això, que si feu un treball previ, dies abans del dia d'avui, doncs perquè la gent s'apunti a vestir-se de vídua desconsolada, en aquest cas, no?
Exacte, ho hem anunciat a les nostres xarxes socials i també en el nostre cartell, informant sobretot que hi ha aquest concurs i que anirem a la ciutadania a participar d'aquesta festa, a la Covenda del Carnestoltes.
Encara hi ha molta tradició de que els homes es vesteixin de vídues? És a dir, hi ha més homes que dones en el paper de vídua desconsolada?
A veure, jo l'experiència que tinc de l'enterrament de la sardina és d'aquí Calella, i val a dir que el que havia sigut l'enterrament de la sardina fa anys no és el cas d'ara. Vull dir, ara es disfressen homes, part dels homes que es disfressen són de la nostra colla i alguns que venen convidats, però tant homes com dones, que abans sí que hi havia molt més el costum de que els homes de Calella es disfressaven tots de dones. Jo crec que aquesta tendència va canviant.
Mm-hmm. Quants éreu l'any passat? Vau ser molta colla, Maria Pilar?
L'any passat va venir tota una comitiva de la gent d'aquí del teatre,
sí.
I sí, l'any passat potser van ser una vintena de vídues.
I la vestimenta se la proporciona cadascú o hi ha vestimenta del teatre que es pugui aprofitar, o això ja és una cosa que cadascú s'espavila?
No. La vestimenta era estil lliure. Uh-huh. Cada vídua, cada plonera, pues, escull la vestimenta que més li convingui.
Arribareu a la plaça de l'Església, allà a quarts de vuit fareu la lectura del testament, un testament que sempre acostuma a ser crític amb algunes situacions d'actualitat. Aquest any, qui l'ha fet i de què parla aquest testament?
El testament l'hem redactat alguns de la colla. Uh-huh. Sempre es dona qui faci de notari que se'l modifiqui, faci els canvis que caigui oportú perquè se'l faci seu. I aquest any el que farà de notari és en Jordi Feliu del teatre.
Molt bé. I et preguntava, de què parlarà el testament d'aquest any? És crític amb alguna situació d'actualitat? Potser parlarà del coronavirus? Vés a saber, tu, que és el pare cada dia.
Toca més temes de Calella, però sí, hi ha algun tema polític, però bàsicament són petites cosetes que passen aquí a la nostra ciutat.
Molt bé. Ens en pots avançar alguna o no, Maria Pilar?
Jo deixo el factor sorpresa i qui vulgui saber de què parla el testament, que ens vingui a veure, que s'ho passarà molt bé.
A dos quarts de vuit, la lectura del testament a la plaça de l'Església, i després arriba el moment de la crema. Explica'm com l'heu preparat.
Bueno, el moment de la crema serà això, exactament el que deies. Un cop s'hagi llegit el testament, el senyor notari hagi llegit les seves últimes paraules, doncs llavors segurament algú de nosaltres, ja tenim uns bufadors especialitzats, escopiran foc per la boca per fer l'encesa final del nino.
Ah, caram, aquesta no la sabíem. Molt bé, però això és una cosa nova aquest any o és una cosa que ja heu fet en altres edicions?
L'hem fet en altres edicions, també. Més que fa espectacle, veus una bola de foc molt maca i sí, i és l'encesa.
Aquest any feu concurs de vídues. És el primer any que ho feu o ja ho havíeu fet en altres edicions?
Nosaltres el que sempre intentem és això, fer que la festa sigui partícipa, i d'aquesta manera doncs, convidem a la gent que vingui disfressada i entra més que un concurs, és un sorteig.
Uh-huh.
Llavors el que farem és que un cop hi tinguem les vídues arribin a la plaça, els farem pujar totes a l'escenari, acompanyant el notari mentre fa la llegida del testament, sí. I un cop hagin cremat el Carnestoltes, doncs totes aquestes vídues entraran en diversos sortejos, que són petits premis que ens ofereixen establiments aquí de Calella.
Ja. I com es farà aquest sorteig? La gent ha de votar per la vídua més... que més els
no,
crida
no,
la canció, o com és això? A veure, explica'm.
Cada vídua tindrà un paper amb un número,
sí.
I després hi haurà una bossa amb premis.
Ah, molt bé, molt bé. És un tema de sort.
És, sí, sí, és un sorteig. No és un concurs, és un sorteig.
I ja per acabar, hi haurà alguna cosa per picar? Heu preparat alguna cosa o per sopar o què?
De sopar no en fem, però sí. El que sí que farem és que tothom que vingui doncs, podrà tenir un gotet de xocolata calenta o un gotet de moscatell o un refrigeri. Que això és una cosa que la colla convida tots els assistents.
Doncs ja ho sabeu. A inici de la Cercavila, avui a dos quarts de set, des de la plaça Catalunya, a les 6, concentració per totes aquelles persones que vulgueu participar. Molt bé, Maria Pela, que vagi molt bé. Ens veiem aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies.
Adéu, adéu.
Doncs ja ho heu sentit, és dimecres de cendra i avui a Calella s'enterra el rei Carnestoltes. Són les 10 i 23, me'n vaig a plató. M'esperen els alumnes de l'Escola Freta. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter, @RadioCalellaTV. Participa.
Doncs ja som a plató. Avui un plató molt, molt farcit de gent. Tenim a la Míriam Reina. Hola, Míriam, què tal?
Hola, bon dia.
És mestra de l'Escola Freta, però també tenim els alumnes Tomàs Arniges. Hola, Tomàs. Tenim a la Judit... Solés. Hola, Judit. I tenim a la Laura Mas.
Hola.
Sou alumnes de quart d'ESO. Sí. I esteu preparant una jornada solidària. Que forma part d'un projecte de servei comunitari. Ens ho pots explicar, Míriam?
Exacte. Sí, el servei comunitari és una assignatura que a partir d'aquest any és obligatòria i es tracta de que els alumnes col·laborin amb una ONG o amb una associació local i fent-hi un servei, però d'aquest servei n'han d'obtenir un aprenentatge. És a dir, que ells ajuden, col·laboren en alguna ONG, en alguna associació i com a contrapart s'enduen un aprenentatge d'aquest servei.
És una activitat obligatòria de l'Escola Freta o de totes les escoles en general?
És de totes les escoles en general. L'any passat ja es va poder començar a aplicar a algunes escoles i fa 2 o 3 anys, però a partir d'aquest any totes les escoles de Catalunya ho han de fer. Uh-huh. I és això, són 10 hores a l'escola dintre del seu horari escolar i 10 hores que obligatòriament són fora de l'horari escolar.
Val. I és el segon any que ho feu, això, vosaltres?
Sí.
L'any passat també ho vau fer vosaltres o... Perquè sou alumnes de quart d'ESO.
Sí.
Sempre ho fan els alumnes de quart d'ESO o,
sí.
O l'any passat us va tocar a vosaltres?
No, nosaltres hem de tercer ESO i en aquella època ho feien els de quart.
Val. I heu pogut parlar amb els alumnes de quart d'ESO que... perquè us expliqui una miqueta la seva experiència. Com ha sigut això, Laura?
Ells ens han sobretot deixat moltes indicacions de com els hi va anar l'any passat i de com podíem millorar-ho nosaltres aquest any perquè anés molt millor i poguéssim doncs, recaudar més diners.
Fareu una, en aquest cas una jornada solidària per una ONG que es diu ONGD Alcària. Em deies que és a nivell local?
És una ONG que té ha obert una delegació a Calella, però la seu la té a Barcelona i té també una delegació a Malgrat de Mar. Val. I la vinculació amb Freta és que jo formo part d'aquesta ONG i és una... ells poden triar el servei comunitari que realitzen i aquests alumnes van decidir treballar amb Alcària.
El servei comunitari sempre té a veure amb alguna ONG de l'estranger o també actueu aquí al territori? És a dir, pot ser que també feu alguna cosa per gent d'aquí? No sé...
Sí,
Tomàs,
també s'actua aquí
sí?
A la comunitat de Calella, amb Moncolliga.
Sí.
I, bueno...
Què heu fet, Tomàs, a Moncolliga?
A Moncolliga, ara no sé, ara jo no estic a
sí,
Calella, clar.
Sí, sí.
Però crec que feien... organitzaven una cursa, no?, o alguna cosa així. Sí.
Els alumnes
de quart organitzaven una cursa.
Ah, està bé.
Els alumnes trien en quin servei volen participar i hem ofert... o oferim a Freta treballar amb Càritas, que van ajudar a la gran recapta i organitzaran una petita recapta d'aliments a Freta, amb Alcària, fent la jornada solidària, amb Oncolliga, amb la marxa, contra el càncer, i també treballem amb l'Escola Horitzó, que van a dinamitzar algunes activitats de lleure.
I aneu vosaltres també a l'Escola Horitzó?
No, altres companys que han anat a decidir triar aquest
servei. Però de la vostra classe.
Sí, sí.
I què tal l'experiència? Què us expliquen? Perquè, clar, està clar que a la vida no tots són flors i violes, no? I a vegades topes amb una realitat que a vegades desconeixes, com pot ser doncs, aquesta ONG o altres persones que tenen alguna necessitat. Què us han explicat de la seva experiència a l'Horitzó, per exemple?
Ells expliquen doncs, que aprenen molt dels altres, dels alumnes de l'Escola Horitzó, perquè ells tenen altres capacitats i doncs, aprenen de les seves dificultats, del seu dia a dia, i alhora ells els hi aporten doncs, companyia a les seves hores de servei comunitari.
A vosaltres què us representa el fet de poder donar un cop de mà en aquest cas i en aquesta ocasió aquesta ONG que està ubicada en aquest cas al Senegal, eh? El territori és al Senegal. Què us aporta a vosaltres això? Què us aporta de bo? Què n'apreneu vosaltres d'això? Va, qui comença?
Sobretot a entendre que no, arreu del món no tot és tan fàcil com aquí i a què podem fer nosaltres per intentar millorar-ho.
Judit?
Pues, doncs coneixement de no ho sé, que cadascú té diferents
necessitats,
exacte,
no?
Exacte.
Perquè què us han explicat, Judit, de la gent que viu en aquesta zona del Senegal? Què us han explicat? Què en sabeu?
Doncs que tenen, com, no com nosaltres, que tenim, gràcies a Déu, tenim una escola que té terra, que no ho sé, que gaudim de...
Que tenim de tot.
Sí, tenim de tot, no ens podem queixar.
És que no ens podem queixar de res, malgrat a vegades ens queixem molt.
Sí.
I quan veus aquestes altres realitats te'n dones compte que quina absurditat, no?, de queixar-nos tant.
Exacte.
Tenim la mala costum de queixar-nos molt,
sí,
no? Et preguntava això, què en sabeu d'aquests nens? Però són nens feliços, que tenen alguna mancança o no tenen cap mancança, o s'acostumen a viure amb el que tenen?
Per exemple, si no recordo malament, l'any passat van recaudar diners per una cadira de roda, perquè allà no es la podien permetre.
També per aquests nens que
sí,
ajudareu
sí,
ara?
Sí, exacte. I, per exemple, les escoles són molt diferents de les nostres, perquè, per exemple, material pedagògic no tenen el mateix que tenim nosaltres, ni en si l'aula, no és, que és
no té
molt
diferent.
Exacte.
En algun moment, no sé, us agradaria viatjar a un lloc d'aquests?
Sí.
Sí.
Per fer cooperació, per col·laborar, ja no des de la distància, sinó allà a la zona? Això pot ser que en algun futur, en un futur no massa llunyà, faci que vosaltres viatgeu en allà, com fa la vostra mestra?
Mira, abans de l'entrevista hem estat parlant amb la Míriam que de grans volíem viatjar amb la Míriam o el Cària.
Sí.
Per anar a aquestes escoles.
Estaria bé, no?
Sí.
Això seria molt, molt complicat de poder organitzar?
No, tenim alumnes o exalumnes de Freda que ja han viatjat amb nosaltres.
Però són majors d'edat?
A partir de 17 anys, ja. Per un tema logístic i també de maduresa, no acceptem voluntaris que siguin menors de 17 anys. Però de fet l'any passat va venir un exalumne que va fer 17 anys amb nosaltres a Senegal, i fa 2 anys també va venir una exalumna d'educació infantil. Llavors ells estan convidats, evidentment, a participar en aquest voluntariat.
Tu perquè ja hi has viatjat en més d'una ocasió, però quan portes un nano de 17 anys i topa amb aquella realitat, com descriuries una miqueta el seu impacte emocional, això, el que veu allà com impacta en la seva persona?
Doncs porten una idea d'Àfrica molt estereotipada pels mitjans de comunicació, en què Àfrica és fam, pobresa, que és veritat, hi ha una part, hi ha aquest component hi és, però després es troben amb gent molt agraïda, amb molt poquet que poden fer, doncs canvia la realitat d'aquestes persones, perquè amb la jornada solidària que ells faran aquest dissabte, doncs poden adequar 6 classes de 2 escoles que tenen 120 alumnes, i això farà doncs, que aquestes classes doncs, higiènicament estiguin molt millor, que comportin menys problemes de respiratoris aquests alumnes, perquè són classes amb molta pols, que hi hagi una mica de color, perquè la idea és posar-hi pintura plàstica, que aquestes classes que estan tan desangelades portaran també molt de material pedagògic que no tenen res. Per tant, amb una petita acció que els comporta 10 hores del seu temps, que estan molt ocupats, doncs creen un impacte molt gran en una comunitat rural.
En aquestes 10 hores de treball que feu, què us han explicat? Què heu après?
Doncs al principi del servei ens va venir el president de l'ONG, Alcària, i ens va explicar una mica doncs, on treballaven, sobretot a aquestes dues escoles, que es diuen que estan a Kundarakaba i a Munting, que és al Senegal, però que també treballaven a altres llocs, amb dones necessitades, al Marroc, al Líban i a Perú, i també ens va explicar una mica doncs, l'impacte que tenia sobre aquestes escoles, que sempre estaven molt agraïdes.
Deia la Míriam, la imatge que tenim de l'Àfrica a vegades és molt diferent de la que veus quan trepitges territori. Quina imatge teníeu i quina imatge teniu ara, Tomàs?
Jo tenia la imatge que la Míriam, que era molta fam, com una Àfrica una mica molt...
Aquella Àfrica que hem vist tantes vegades, sí. Mitja, sobretot a la tele, no?
Les pel·lícules,
no? Sí, molta misèria, no?
Que és el que he dit, també n'hi ha, però amb els vídeos que he vist del Cari, que ens ensenya la Míriam, com que els nens estan motivats, tenen energia gràcies a l'ajuda que venen, els saluden, fan activitats, fan bàsquet, fan futbol, fan de tot, és com que estan contents que els ajudin.
Són nens feliços.
Sí.
Bueno, són nens feliços perquè segurament no han conegut cap altra realitat.
És que la felicitat és tan relativa, llavors, evidentment, el fet de que hi vagin voluntaris durant una setmana i mitja, que estiguin fent activitats de lleure, per ells és una espurna d'alegria i a part també proporciona o fa que aquests alumnes tinguin motivació per anar a l'escola, perquè a Senegal hi ha molt abandonament escolar, especialment amb nenes, i fa que aquestes escoles siguin un punt diferent, que tinguin un material doncs, pedagògic, que sigui molt més atractiu que no pas un sistema tan arcaic com copiar de la pissarra amb una petita pissarreta la mà que ells tenen. Llavors és molt desmotivador. El fet de portar material que sigui molt manipulatiu, que puguin tenir pintures, que és el que ells aconsegueixen, també fent una recollida de material escolar, doncs això provoca doncs, que aquests alumnes vagin a l'escola amb més motivació, que puguem parlar amb les famílies i que vegin el valor de l'escola. Per tant, l'impacte que la seva acció té a Senegal és... Jo crec que no són conscients de l'impacte que això que comporta. Vaja.
En algun moment heu intentat posar-vos a la pell d'algun d'aquests alumnes, d'algun d'aquests nens, o no som capaços, tenint en compte que aquí tenim tant de tot?
Us
imagineu anar a una escola amb aquestes, d'aquestes característiques? És normal que no hi hagi motivació perquè no tenen absolutament res que més que quatre parets empolsinades?
No? Perquè si a nosaltres ja l'aixecar-nos i ens costa...
Aquí és on te volia anar.
Imagina't a ells, que no tenen totes les no tenen tots els privilegis que tenim nosaltres.
I tant.
Si els deu costar molt més.
Explica'm què heu preparat per aquest dissabte, que és el dia d'aquesta jornada solidària.
Mira, aquest dissabte farem aquesta jornada solidària de 10 a 1 i mitja, on farem diferents activitats, com un torneig de futbol, pintarem cares, i tindrem animació, o dos de foc que farà una batucada.
On t'ho feu, Tomàs?
Aquí, al pati de primària de l'escola Esfereta.
Ah, molt bé. A la mateixa escola vostra?
Sí.
Val, digues.
I després de la batucada aquesta dos de foc, també vindrà Selló en Luna, que són un grup de dues noies, que cantaran
canta
en directe.
Canta molt bé aquesta noia, van cantar... no fa pas massa setmanes a la plaça de l'església i la gent que estàvem allà vam quedar canta superbé.
Bueno, i esperem bastanta gent i a disfrutar.
I escolta'm, i això de pintar cares i tot això ho feu vosaltres mateixos?
Sí, nosaltres som ara aquí mateix som tres, però darrere a l'escola hi ha molts, no sé quants som, més o menys.
12.
Som 12 que farem, ens hem repartit activitats i cadascú farem una de diferent.
Sou 12, per què només 12? Perquè en una classe sou més, no?
Sí.
Per què només 12?
Perquè que com cadascú ha decidit el servei comunitari que més preferia, doncs ha sigut bastant lliure.
Val.
Llavors, només hem quedat 12 en el Cària i en els altres, doncs, en la resta.
Val. Per tant, entenc que hi ha altres objectius per fixar la solidaritat. No només era aquest, sinó que n'hi havia d'altres.
És el que dèiem abans.
Sí.
Com el servei comunitari, cada escola decideix una miqueta com l'organitza. Però des de Freta vam considerar que ja que era una aportació a la comunitat, els alumnes havien de decidir en quin aspecte ells es sentien més còmodes o els interessava més. De fet, l'any passat vam preguntar al grup de tercer d'ESO perquè volíem canviar algun dels serveis que no ens havia funcionat i vam proposar treballar amb nens de diversitat funcional.
Clar.
I és per això que treballem aquest any amb l'Horitzó.
Amb l'Horitzó, no?
Llavors, cada alumne se'ls explica a tercer d'ESO cada servei i ells trien en quin ells consideren que poden col·laborar o el que més els interessa o els que per les seves bueno, aptituds doncs potser poden donar una ajuda millor.
Les persones que volin col·laborar ho poden fer portant diners o han de portar material o com és això? A veure,
en la jornada la majoria d'activitats seran gratuïtes, però per exemple oferirem servei de bar, que llavors aquesta sí que és de pagament, i altres activitats com el pintar cares i algunes manualitats que tindran un preu d'un euro o fins i tot mig euro. I llavors també hi haurà doncs, una zona de donatius per a aquells que es decideixin a donar.
Quants diners vau recollir l'any passat, o els vostres companys més o menys, quants diners?
Doncs l'any passat, com que també tenim una petita botigueta de productes senegalesos, vam recollir uns 700 euros.
Esteu en contacte amb la comunitat senegalesa d'aquí de Calella? En algun moment hi ha hagut algun contacte?
A l'escola alguna vegada hem fet alguna presa de contacte, però sí que és veritat que tenim alguns alumnes d'origen senegalès i de fet fa 2 anys va coincidir que una d'aquestes alumnes estava de vacances a Belingara, que és on molta gent és de la comunitat de Calella. Nosaltres treballem molt a prop de Belingara i va venir un dia a les nostres activitats amb el Cària.
Teniu companys doncs, d'aquesta zona, què us expliquen? Tot i que molts d'aquests nanos ja són nascuts aquí, no?
Sí, són catalans però d'origen senegalès i sí que mantenen un vincle important amb el seu lloc d'origen.
I en parleu? Us expliquen ells una miqueta doncs, quan van allà, amb el que es troben, us ho expliquen?
Nosaltres tenim una companya a la classe que hi va cada estiu, em sembla, i explica que la fa molt feliç allà, està allà quan, amb la resta de la seva família també, però que és cert que hi ha moltes dificultats i que a vegades costa.
Vosaltres enteneu que hi hagi gent d'altres països que surti i que vagi a buscar un futur millor? Per exemple, que heu treballat molt doncs, en aquesta zona de com viuen aquestes persones, enteneu que hi hagi gent que es fugi del seu país i vingui a llocs com Catalunya o com Espanya a buscar un futur millor? Què us sembla, Tomàs?
Home, jo també ho faria, però llavors hi ha els països d'aquí, d'Europa, que alguns no accepten, i això és un greu problema, perquè si volen una nova vida i en el seu país no estan bé, o arreglem el seu país o els acollim aquí.
Clar.
I llavors...
D'aquí que hi hagi tanta gent que vulgui treballar a la zona, no? Per intentar millorar la qualitat de vida d'aquestes persones perquè no hagin de marxar.
És que ningú vol marxar del seu país.
I tant.
Ningú vol deixar la seva realitat perquè realment fer un procés migratori és molt complicat. A l'ONG tenim 4 persones d'origen senegalès que són membres de l'ONG i un d'ells, per exemple, va estar 3 anys fins no va poder arribar a Malgrat de Mar, que és on viu ara.
Imagina't.
Vull dir que 3 anys de viatge i de realment condicions molt dures.
Fins I em no parles pots... d'un nen que té quina edat?
No, és un home.
És un home, ja.
Sí, té 37 anys, em sembla. I ara ja té la seva família aquí, els seus fills són nascuts a Malgrat, però ell, el seu procés migratori van ser 3 anys. Llavors són gent que realment s'ho juga tot a una carta, també és veritat que la família col·labora moltíssim per aquest viatge i llavors uns cop ells són aquí tenen l'obligació i el deure moral d'ajudar la seva família allà, vull dir que una persona migrada realment té una responsabilitat o acarrega una motxilla molt important.
En parleu d'això a les aules? Tracteu aquests temes dels joves migrants vosaltres? N'heu parlat en algun moment?
Sí, hem fet fins i tot molts projectes també sobre Síria i les guerres i les dificultats que es troben allà i que els fa que hagin de buscar un altre lloc millor per poder refer la seva vida i que porta moltes dificultats, tot el, com deia la Míriam, el procés de venir fins aquí. I a més, si afegim que hi ha països que no ho accepten, doncs és molt, o sigui, molt, molt malament, ho trobo. Perquè o sigui, s'hauria d'acceptar tothom, és un dret.
Aixecar fronteres,
sí.
No? Que tothom pogués anar allà on volgués.
Sí,
sí és això? Sí?
Sí.
I esteu d'acord amb això?
Sí.
Judit? Sí.
Perquè no és només que estan canviant de la seva terra d'origen, que, com bé ha dit la Míriam, a ningú li agrada marxar de la seva terra.
Clar, ningú marxa per gust.
Exacte.
Està clar.
Sinó per necessitat.
I tant.
I a sobre totes les dificultats que tenen per arribar, ja és suficient dur que a sobre tinguin que passar-ho tan malament per arribar aquí.
Molt bé. Us sembla si fem una crida a aquelles persones que us veuen i us escolten perquè aquest cap de setmana vinguin a donar-vos un cop de mà i pugueu recollir molts diners i... per comprar molt de material i per poder ajudar? Què us sembla? Sí?
Sí.
Doncs vinga, va.
Jo animo tothom a participar, encara que sigui apropar-se un momentet a la jornada, i a tots els nens i nenes de Calella, que s'ho passaran molt bé, que tenim moltes activitats, i que col·laborar no ens costa res a nosaltres i, com hem dit abans, fa molt l'impacte a la gent d'allà.
N'heu fet molta difusió, Judit? Heu penjat cartells pel poble, al boca a orella, sobretot, eh?
Sí, hem anat inclús, ahir vam estar al Freta, a la primària, explicant-los als infants que vinguessin aquest dissabte a ajudar-nos i a recol·lectar diners, i també per les xarxes socials, Instagram i això, els que formem part del CARI hem estat promocionant així.
I amb els altres companys d'altres escoles de Calella, perquè vinguin, perquè a vegades sembla que si ho fas dins l'escola és com una miqueta doncs només per als alumnes i per les famílies de l'escola, no sé, amb la gent de la Pia, del Freta, del Far o de la Minerva.
Sí, en els nens petits ja els estàvem explicant que vinguessin amb els amics d'altres escoles, que només vinguessin amb els seus companys de classe. Però és més difícil, clar, nosaltres ara anar a l'escola Pia és una mica més difícil, però comunicar amb nens i que diguin als seus amics de bàsquet, per exemple, és molt millor.
I quan tingueu la recaptació, llavors seràs tu mateixa, Míriam, qui aniràs a la zona a portar doncs, el material i els diners?
Sí, jo sóc la coordinadora del projecte de Senegal i llavors cada estiu vaig en aquesta regió, que és la comuna rural de Bonconto, que són aquestes dues escoles que ja ens ha dit la Laura, Munting i Kundarakaba, i jo mateixa portaré aquests diners i llavors em tocarà retre comptes amb els meus alumnes i explicar-los quant ens ha costat el terra, la pintura, material gràfic, fotografies, i que puguin veure una miqueta doncs, l'impacte de la seva jornada. L'any passat, de fet, un alumne de primer d'ESO, en Jordi, de manera espontània, nosaltres volíem aconseguir una cadira de rodes i de manera espontània ell va oferir la cadira de rodes a la seva iaia.
Ah, molt bé.
Llavors va permetre que els diners que teníem pressupostats per això doncs, anessin a arreglar i a pavimentar el terra d'aquestes escoles. Vull dir que al final el fet que ells ho promoguin i que ells en facin difusió provoca doncs, que surtin petits actes de solidaritat que al final és el que dèiem, que tenen aquest gran impacte sobre terreny.
No sé si, per exemple, ara algú que ens estigués veient o escoltant que tingui doncs, una cadira de rodes a casa que no faci servir, o unes muletes, o vés a saber, material que pot ajudar amb una altra persona, seria benvingut o us costa molt portar-lo fins al país?
Ens costa molt portar-lo fins al país, però el portem. I a més tenim altres projectes, de fet jo també vaig al Líban aquest estiu a un camp d'assentament de refugiats i necessitem, per exemple, un caminador per un nen molt petit d'uns 3-4 anys que no es pot valdre per ell mateix. Tenim un altre alumne a Senegal, que és la UMU, que també té diversitat funcional, que també necessita una altra cadira de rodes. I si no, estem en contacte amb altres ONGs, que al final som una xarxa, i si no necessitem nosaltres aquest material, podem localitzar altres persones que sí que el poden portar.
És a dir, Míriam, que veig que tu dediques part de les teves vacances a la solidaritat, no? A ajudar els altres.
Sí.
Vosaltres us veieu molt reflexats amb la vostra mestra, amb la Míriam?
Sí. Jo trobo que
us encomana aquest esperit solidari?
Sí.
S'encomana això?
Sí, moltes vegades hem parlat que ens semblava doncs, molt important el que feia ella, que dediqués el seu temps lliure a ajudar els demés i no doncs, fer les seves coses, sinó que, i a més que li agradés ajudar tant a l'altra gent, doncs inspira molt i per això dèiem algun dia aviam si podíem anar allà a Senegal també a ajudar.
Sí? Creus que faràs escola amb els teus alumnes? Jo penso que sí, perquè a més et miren amb molt de carinyo, et miren aquests alumnes.
Esperem, al final és això. El voluntariat sempre té dues... A vegades quan dius que vas a fer un voluntariat, oh, que bé, vas a fer un impacte al terreny, que sí que és cert, però l'impacte també se l'enduen els voluntaris que aprenen sobre la realitat d'un país, veuen una altra Àfrica, veuen realment doncs, el que costa anar a escola per a alguns alumnes que van a escola un cop han estat treballant al camp, alumnes molt petits, o per exemple al Líban tenim noies que van a recollir patates 6 i 7 hores al dia i llavors van a l'escola. Per tant, és important que els voluntaris també puguin agafar aquest coneixement i llavors traslladar-lo a tot el seu entorn. Vull dir que fem una feina doble. Hi ha una feina a terreny, però amb aquests voluntaris també es fa una feina pedagògica que llavors se l'enduen quan venen cap a
Catalunya.
A vegades
és molt més el que reps que el que dones, no? El que
tu
t'emportes a nivell personal que no pas el que dones. Traslladar tot el material és costós?
És costós i nosaltres ho fem de manera personal, és a dir, que és material que embarquem perquè malauradament les autoritats locals o la policia a Senegal no és del tot clara i a vegades ens han confiscat part d'aquest material.
Ostres. I no l'heu vist més?
No. Llavors, a vegades també volar via Gàmbia és més complicat, llavors preferim portar el material nosaltres mateixos. També som una ONG petita i a vegades enviar aquest material ens suposa un gran cost. L'any passat una voluntària va aconseguir tenir un contacte a Vueling i va aconseguir que unes quantes maletes en sortissin de manera gratuïta i aquest any estem treballant amb el mateix, a veure si podem aconseguir una mica d'equipatge gratuït.
Però quantes persones hi aneu aquest any?
Aquest any en principi serem 18, de moment ens en falten un parell, però de moment som 16 persones confirmades.
Amb algun exalumne?
Aquest any malauradament no, però sí que ve una professora de primària que s'ha incorporat aquest any i ha decidit venir amb nosaltres, i també una professora que ja va venir l'any passat d'educació infantil.
Em deies a partir dels 17 anys.
A partir dels 17 anys.
Vosaltres en teniu 15, 15, 15,
16.
Esteu a punt, eh? Sí. Esteu a punt. Molt bé, doncs escolta'm, moltes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, i tant de bo aquesta jornada vagi molt bé i recolliu doncs, tot allò que tanta falta fa.
Jo els voldria agrair als Udols de Foc i al grup de música que vinguin de manera gratuïta a la jornada solidària, que ens donin un cop de mà, i també sobretot als alumnes que porten un parell o tres de setmanes dedicant els migdies i les tardes a muntar totes les activitats.
Clar, perquè això ho munteu fora del vostre horari escolar, no? Doncs va, vinga, fem un recordatori, va, Judit, tu mateixa. Hora.
Hora de 10 a 1:30. Al Freta.
Sí.
Estarem tots allà esperant-vos i estarem molt agraïts de encara que vingueu i dongueu un euro, estarem molt agraïts.
Aquest dissabte.
Aquest dissabte.
Molt bé. Tomàs, Judit i Laura i Míriam, gràcies. Enhorabona per aquesta feina fantàstica. I quan vulgueu, torneu a la ràdio i ens ho expliqueu com ha anat tot.
Perfecte.
Sí?
Gràcies.
Gràcies. Fem una pausa, caminem cap a les 11, a les 11 notícies i després la tertúlia. Fins ara.
Ràdio Calella.cat. Encara recordo aquelles mirades transparents, pures i amables, nits innocents.
Rabiura, rabiura, el temps passa.
La música del Salva Rancero, amb això que es diu Així vull viure. 5 minuts camí de les 11 del matí. Aprofem per fer un repàs a l'agenda d'activitats. I per recordar-vos, com dèiem, que avui ja, a partir de les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, concentració de l'enterrament de la sardina, a 6:45, inici de la cercavila pels carrers de Cervantes, Església, fins la plaça de l'Església, allà a 7:45 aproximadament, lectura del manifest, crema d'encarnestoltes i lliurament de premis del concurs de vídues fins a les 9 del vespre. Organitzen la colla Udols de Foc i els Diables de Catalunya. Per cert, que hi col·laboren també els joves de l'Espai Jove Can Saleta, participaran en aquest enterrament de la sardina que organitzen els Udols de Foc a partir de les 6 de la tarda. I avui també hi ha aula d'extensió universitària, avui a 6:45, al Casal Amistat, amb ulls de dona. Conferència a les dones, la família, Rabindranath Tagore, Calcuta, Índia, a càrrec de la senyora Anna Maria Briocos, que és escriptora. De cara a demà dijous, a les 9 del matí des del CAP, sortides del Pas a Pas Fem Salut, caminades de descoberta, caminades amables a l'abast de tothom, amb diferents recorreguts complementats amb píndoles informatives. Demà faran la ruta de la carena de Sant Quirze i una píndola dedicada a què cal saber de la crisi. També demà, a les 6 de la tarda, a la biblioteca, taller de memòria, coordinat per la Quima Martínez, a les 7, a la biblioteca, club de lectura en anglès, amb el llibre Idle Woman, a càrrec del Cian Matías. I també, demà a les 9 del vespre, a la Sala Mozart, dins el cicle Gaudí, pel·lícula La hija de un ladrón. Vendre d'entrades a la taquilla del mateix teatre a partir d'una hora abans de la sessió. De cara a divendres, a les 10 del matí, a la biblioteca, tertúlies en català amb el llibre Les mateixes estrelles, de la Núria Martí Constans. A les 6 de la tarda, a l'Espai Jove Can Saleta, taller de pe de pintar ungles. I a les 10 de la nit, a la Gàbia, i dins del 21è Cafè Jazz, concert amb Anna Luna a la veu, Jaume Vilaseca al piano, Roberto Faenzi a la bateria i a la percussió, el Roger Sabatés a la guitarra flamenca i el Jordi Fiol al baix. Recordeu que l'entrada és gratuïta. Au, doncs, un parell de minuts i arribem a les 11 del matí. Ho fem amb la música del Carlos Rivera i la Becky G.
Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita.
Tenerte cerca de mí, mi vida. Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía.
Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora.
Perdiendo la cabeza.
Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero.
Que estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me siga. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día.
Sí, yo pierdo la cabeza sin tu cabeza.
Pero
mira cómo está gritando mi corazón. cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Després que aquest dimarts s'hagi confirmat el primer cas positiu de coronavirus a Catalunya, aquest matí s'ha descartat que una persona de Sant Cugat ingressada a Terrassa també estigués infectada pel virus. Ens ho amplien en última hora des de Cugat Mèdia. Martí González, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa ha confirmat aquest dimecres al matí, fa poc menys d'una hora, que el pacient ingressat aquest dimarts al centre es trobava en aïllament, en quarantena per un possible cas de coronavirus, ha donat negatiu per aquesta infecció. Des del centre recomanant que si tenen qualsevol sospita segueixin les indicacions del Departament de Salut. D'acord amb els protocols, totes les persones que presentin els símptomes habituals d'una grip i que en els 14 dies anteriors hagin estat en alguna de les zones anomenades de risc, és a dir, a la Xina, amb especial atenció a la província on es va originar aquest virus, a Corea del Sud, al Japó, Singapur, l'Iran i les regions italianes, a Llombardia, el Vèneto, el Piemont i l'Emília-Romanya, hauran de contactar amb les autoritats sanitàries i sotmetre's a una prova. Recordem que d'Augment Salut, com deies, només ha confirmat un cas a Catalunya, d'una veïna de Barcelona de nacionalitat italiana i que es troba a l'Hospital Clínic amb simptomatologia lleu. Des de Mutu a Terrassa també han confirmat que a Cugat Mèdia que no hi ha cap més cas sospitós a hores d'ara al centre, després de descartar-se aquest matí el del veí de Sant Cugat.
D'acord, gràcies Martí, bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Un mes després que Catalunya patís els efectes del temporal de fort vent i aiguats, Glòria, a dia d'avui, els danys que va generar i les seves conseqüències encara són molt presents en diversos punts del territori. Per aquest motiu, els municipis de Malgrat, Blanes, Palafolls, Tossa i Tordera han creat un front comú per reclamar ajudes pertinents. Ens ho amplien des d'Ona Malgrat. Emili Pacheco, bon dia.
Bon dia, doncs sí, compareixença pública aquest matí d'aquí a mitja hora dels alcaldes de Blanes, Lloret de Mar, Tossa i Tordera i també els primers tinents d'alcalde de Malgrat i Palafolls, és a dir, sis ajuntaments que avui exigiran major celeritat i compromís tant al govern de l'Estat com al govern català respecte a actuacions que són de la seva competència en infraestructures malmeses pel temporal Glòria. Dues d'aquestes infraestructures són els ponts que passen per la Tordera, el del tren i també el de la carretera. El primer tinent d'alcalde de Malgrat de Mar, Jofre Serret, demana sobretot celeritat en les obres dels ponts.
A l'Ajuntament de Malgrat reclamem la màxima celeritat en la construcció d'aquests ponts. El que és inadmissible és que un pont d'un tren es tardi més de 10 mesos, quan en altres països, amb 9 dies, construeixen un pont. No estem dient que es construeixin 9 dies, però sí una màxima celeritat i brevetat, que és el que convé a tots nosaltres.
La compareixença d'aquest matí es produeix després que el govern català anunciés ahir com a prioritàries les obres de reconstrucció del pont que connecta Blanes amb Malgrat de Mar, un pont que costarà 5,3 milions d'euros i unes obres que es faran en 10 mesos, una carretera per la qual passen cada dia 10.000 vehicles.
D'acord, gràcies, Emili. Bon dia.
Bon dia.
I a aquesta hora fem un apunt esportiu i és que Nacho Castro s'ha desvinculat de l'Horta per entrenar a l'Andorra. El fins ara segon entrenador del club hortenc, Raúl Matito, serà qui es farà càrrec de la banqueta des d'avui. I a la Lliga Sobal, el nou festival del Barça contra el Valladolid. Es va imposar amb un contundent 43-28. Avui el Freaking Granollers jugarà a la pista del segon classificat, la de Mar de Lleó, a 8:15. I ara, per acabar també en futbol, us expliquem que el femení del Barça es jugarà a ser a les semifinals de la Copa de la Reina. Serà partit únic, a l'ESAT, al Johan Cruyff i davant de l'equip revelació de la temporada, el Deportivo. Doncs amb aquesta informació tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
I 4, després de l'entrevista que hem fet avui als alumnes de la Freta, tenim la tertúlia de cada dia amb l'equip titular. La Teresa Márquez. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
Claro. La Carmen Lombardero. Bon
Hola,
dia, Carmen.
Bon dia.
El Miquel Campoy.
Bon dia.
El Jaume Torrent.
Molt bon dia.
I el Fernando Vallabriga.
Bon dia i bon carnaval.
I bon carnaval. Que escolta'm una cosa.
Què?
Que resulta que el Fernando Vallabriga, ara quan ha vingut a la ràdio, diu, vinc d'Itàlia. Doncs ho podies haver dit abans i no t'haguéssim convocat.
Al revés, vinc perquè us acostumeu a no agafar les coses amb, com se diu,
amb por.
Vull dir, sí. He estat a Roma, i he estat 4 dies, vaig arribar a Roma, a l'aeroport de Roma, i me van fer tot el xou aquell de
control. Fas ullets, Fas ullets.
Sí, ja, doncs deu ser això.
Estàs pàl·lid, eh?
Vull dir...
Això és que els hi dono la cara, que els microbis n'hi ha cap allà, i em giro d'esquena.
Comença
a estendre cap a veure, i llavors, doncs, vull dir, ens van fer el control, perquè a Itàlia fan control a tots els aeroports. Vam passar el control, vam estar tot el dia a Roma, no va passar res, i l'endemà va sortir allà dalt, al nord, un primer cas. I el bo d'això és que no se sap encara avui qui és el portador zero. Yeah. O sigui, eren italians i no se sap què. I el que em va cridar molt l'atenció... És una cosa que demostra l'humanisme que tenim i el sentit d'humanitat que tenim tota la gent. A l'entrada, control. A la sortida, quan vam venir, cap control.
Vinga, escapeu.
Us haig de dir una cosa per l'experiència que tenim amb la Teresa Márquez. No hi ha res pitjor que un estudi de ràdio per encomanar-se una malaltia.
Sí,
us ho dic, eh?
Sí.
Anàvem
caient com mosques.
Exacte.
El que passa és que ho teníem controlat perquè anava caient un, es recuperava, anava caient l'altre, tot per no deixar la ràdio.
Sempre, la ràdio no es deixa mai. Escolteu una cosa, teniu la sensació, teniu por, ens estan encomanant la por, això se'ns està anant de les mans, no, sembla que no és per tenir tanta por, per estar tan alarmats. No sé com ho esteu gestionant vosaltres, sí, digues, Miquel.
A veure, només un petit comentari. Por, no. Però jo crec que prudent sí que ho hem de ser una mica. No? A veure, jo aquest matí he passat per la farmàcia, incauto de mi, no? I dic, escolta, que teniu mascarilles?
No, estan esgotades.
Sembla que això doncs, es va costar apropant, no? Ara està a Barcelona, sí. No? Tal. I total que no n'hi ha, no? Però, a part d'això, també hi ha uns factors de risc, diguéssim, més elevats per persones a partir de certa edat.
Bueno, i que tenen una malaltia de base, també.
Claro,
no?
Però, tant, si tu ets una persona més o menys jove, eh? I jove vull dir 40, 50 anys, o 20, o els que sigui.
Com nosaltres.
No? Sí, això és fet com tu.
Si no som joves d'edat, som joves d'esperit, ja està.
Doncs les probabilitats de que et pugui passar alguna cosa més seriós, doncs, costa.
Per tant, com amb la grip comuna, no? Com amb la grip comuna, no?
I a més, si l'agafes...
Prudents ho hem de ser.
Si l'agafes i estàs bé de salut, com aquell que diu... Les probabilitats de que s'agreugi són molt baixes. Ho estan dient. Ahir, per exemple, el secretari de Salut Pública es va fer un fart durant la roda de premsa de dir, sobretot, mantinguem la calma. Però clar, en un món tan globalitzat que poses una notícia ara i al cap de 3 segons ja ho saben a l'altra banda del món...
Sí, el que passa, Teresa, això... que estarem d'acord amb que està clar que hi ha algú que té ganes de que la gent perdi la calma, perquè si no, ja m'explicaràs tu... aquest bombardeig d'informacions
però això
contínues.
Passa en qualsevol tema que generi ressò. Tu fixa-te, hi ha qualsevol tema que pugui generar o bé una crítica o bé que hi hagin les enfrontaments, per exemple l'avortament, l'eutanàsia, qualsevol tema d'aquest genera un ressò mediàtic tan gran que arriba un moment que hi ha qui no parla d'això sembla que ja no estigui a la moda o bé que no segueixi les circumstàncies. Per tant, hi ha programes que s'hi estan 5, 6 i 7 hores parlant del coronavirus.
Bueno, jo només puc dir l'experiència d'Itàlia, o sigui, aquí comencem. Allà el primer dia van ser unes notícies, més o menys, i llavors cada dia... Els programes duraven una, dos, tres, quatre hores, paraven, feien el que tenien que fer i una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada. Cert que ningú s'imaginava, després del que havia tingut a França, que eren un o dos, ningú s'imaginava que en un dia passessin de dues persones, perquè va ser una persona i a continuació una altra, a 90. Clar, això va ser una cosa molt, molt exagerada, però vull dir, bueno...
Per cert, t'haig de dir, Miquel, que aquestes últimes hores diuen que el tema de la mascareta, la gent no cal que es vagi es llenci a comprar-les perquè diu que no et protegeix, eh? No és per res, bueno, eh?
Parla més aviat que és per protecció per als que ja el tenen.
Exacte, sí, sí, pels qui sí. La tenen, però vull dir, si l'has d'agafar, poca protecció, eh? Carmen, tu com ho estàs visquent, això?
Igual que tots, amb la preocupació normal de... De tota manera, jo recordo que fa uns anys va haver-hi el brot aquest també de la gripe A, que sí. No va arribar a tant renom, però també
Déu-n'hi-do. Home, Déu-n'hi-do també se'n va parlar molt de la
gripe
A, eh?
També se'n va parlar molt i també va haver-hi molt renom i també van parlar d'una possible pandèmia sí. I tararí tararà tota aquesta història. Ara, pues, la veiem una mica lluny, va arribar a Itàlia, ai que cerca està, i ara ja la tenim a Barcelona. Amb lo qual...
I a Madrid. I a Madrid, i a Tenerife, i a,
bueno, però,
i a València.
Sí. I a València, és veritat.
A veure, teniu tota la raó de que estem rodejats, però clar, jo parlo dels que estem aquí, el més a prop que tenim és Barcelona. I lògicament ja és preocupant, i si més no, per exemple, jo tinc la meva filla a Barcelona, no? I a més ella on treballa, sentada davant d'ella, com jo tinc aquí el Jaume, té una noia que ha estat a Milán justament ara, a la Fira de la Moda. Y yo le digo, Elena, digo, ¿qué pasa? Digo, ahora con esta chica. Dice, pues que está fantástica. Però, clar, et preocupa saber que acaba d'arribar una persona de Milán i que pot portar alguna cosa. Perquè, bueno, a més, com són, crec que 14 dies d'incubació, sí. Pues, no saps com acabarà. De tota manera, sí que penso que es parla molt, però no sé si es parla per quedar bé, o s'està fent realment alguna
cosa? Jo crec que sí, que sí estan. El que passa és que, com tot, quan tu desenvolupes una cura o una vacuna, en aquest cas, clar, els protocols són uns i el que juga és amb un temps relativament llarg,
clar,
perquè s'ha de provar i tal. Ara van a marxes forçades, ara estan obligats, i clar, ningú els vol arriscar, o cap laboratori es vol arriscar, a treure una vacuna que no sigui 100% fiable. No.
Bueno, ahir llegia que els Estats Units sembla que li tenen el peu al coll ja, amb una possible vacuna que intentaran provar ja en breu, eh?
Sí, sí, però ara... ells i després diran, bueno, i ara Europa sí, ja veurem sí. Si els hi dona.
No, però jo la meva preocupació és qui és el primer que prova la vacuna.
Home, doncs el primer que la necessiti, clar. I quan els resultats siguin prou fiables...
Ara, si el tens, el millor és dir, a veure, home, no, a més no aniràs.
Vull si dir. És que ho tens, la ara, vacuna no, ja no et fa res, però perquè si la vacuna tens, el que fa és que t'inocula aquest virus.
Però hi han hagut casos que l'han passat aquest virus i els hi han donat l'alta perquè ja està, és com aquell que ha passat la grip.
Sí,
el problema
sí.
Està en aquella gent amb immunodeficiències o gent gran, clar, la cosa se complica i fins i tot els aporten a la mort. Aquests sí que són els més...
Claro,
els més
claro.
Ràpids.
El mal és pel turisme, això sí que...
Sí? Vosaltres
jo crec que algú perjudicarà, poc, potser
no.
Serà poc, sí,
no,
però...
No,
molt. Ara anava a dir, ell no. Ho entendrà bé, però jo em sembla que és de cara al turisme en poblacions com ara Calella i així, home, només faltava això, clar que pot perjudicar.
Està perjudicant moltíssim, sí. Però a nivell econòmic mundialment, de fet, ja estan dient que ha baixat les borses, però a part de baixar les borses, ho estem visquent aquí, s'estan anul·lant quantitat de coses. L'anul·lació del mobile per nosaltres ha sigut horrorós, perquè a Barcelona...
Sí, bueno, però al final s'ha vist que estava encertat.
Que sí, jo estic d'acord, però no deixa de ser de que s'han deixat d'entrar un munt de milions que s'han perdut. I altres temes, perquè... A veure, jo tinc que parlar del que coneixo, no? Sempre ho he dit més vegades, la meva filla està en una agència que fan viatges, però no viatges d'aquests de que em vull anar a Menorca, no. Viatges importants per farmacèutiques i que organitzen events. Pues tenen grups de més de 1.000 persones anul·lats perquè han de vindre gent de molts puestos i no poden dir que vengan todos menos los de China. Yeah. Llavors ho anul·len. Clar, tu saps el que representen diners això per l'empresa?
Però a nivell, no sé, suposo que en Miquel en sabrà més d'aquest tema, però quan el coronavirus no està focalitzat en un país concret, sinó que s'està escapant a tot arreu, se suposa que si hi ha afectacions al turisme serà a tot arreu. Perquè, clar, Itàlia també tindrà la mateixa preocupació, són un país eminentment turístic, no?
Claro.
Si ara la cosa se va escampant en altres països, potser la gent decideix que aquest any no fa vacances, per entendre.
Sí,
no?
Ara,
per exemple, de cara a l'estalvi. Sí.
Mira, per exemple, bueno, depèn, el col·legi dels meus nets, ara els de quart tenien un viatge a Itàlia. I Estan pensant de suspendre-ho.
Sí, avui
clar,
hi ha una reunió amb els pares, a veure què hem de fer.
Sí, sí. Perquè clar, a veure qui és el guapo que envia els nens a Itàlia.
L'Organització Mundial de la Salut, de moment, ha dit que això de tancar fronteres serà que no. Ara, també entrem en el terreny aquell de fins a quin punt s'ha perdut la confiança en les institucions, allò que a vegades hem parlat amb altres històries. Ara tot ho posem en dubte. Ara no hi ha res que sigui del 100% fiable. Ahir hi havia gent, per exemple, tornant a la roda de premsa que estava fent el secretari de Salut Pública. Els periodistes constantment li estaven fent la mateixa pregunta i ell responia: no hi ha per què alarmar-se, sisplau, vosaltres sou... els mitjans ens heu d'ajudar en aquest sentit.
Clar, clar.
Tornava a veure la pregunta. Però escolti, si ja no et refies de ningú...
Perquè no hi ha confiança.
Escolta'm,
perquè hem vist moltes, perdona, hem vist moltes vegades que les respostes són respostes per quedar bé i no respostes sinceres.
Però jo crec que en aquest tema quedar bé ja s'ha de superar. És a dir,
sí,
has de ser prou conscient. Primer, home, per no generar una por,
s'hauria de superar,
alarma.
S'hauria, indudablement.
Però jo crec que si no confiem en aquest...
Deia el Jaume, el focus mirar, posat en el tema del turisme, avui La Vanguardia publica que les falles de València en el punt de mira pel coronavirus.
Sí, sí.
Home,
sí. Ahir també van dir-ho, que igual se suspenia.
Tenim a tocar també la Setmana Santa, no em vull imaginar que en els andalusos els hi diguin que els hi suspenen la Setmana Santa,
però
perquè allà hi ha un drama.
Si hi ha a Catalunya, a Madrid, a València... a Canàries, Andalusia està al caure, és que això s'està propagant per totes,
però a veure una cosa,
per totes bandes.
Aleshores la pregunta és aquesta: hi ha alguna cosa que ens amaguen? Perquè si estem parlant d'una grip, alguna cosa no ens estan explicant, perquè si no ja m'explicaràs tu si per la grip comuna s'anulen totes aquestes coses.
El que t'estan explicant és que és un virus desconegut en aquest sentit i que per tant van amb més precaució, en el sentit de que, clar, no s'hi han enfrontat mai, per tant, han d'anar una mica més alerta, però això no vol dir que, home, doncs que es tanquin fronteres, que tothom a casa seva i esperar. Home, jo crec que és exagerat, crec.
Mira,
ara, que també em podria equivocar, també.
D'entrada, totes les grips, quasi totes, que jo recordi, venen d'aquell país. Perquè quan jo era molt joveneta ja es parlava de la gripe asiàtica. No ho recordeu, això, la gripe asiàtica?
Bueno, sí, però era asiàtica.
Sí, sí, però...
era asiàtica
ja,
i no
ja
se sabia.
Ja venia de cap allà.
Jo l'únic...
Ara que si la gripe A, i també ve d'allà. Ara
però,
aquesta, el
sí,
coronavirus,
sí,
que ve d'allà, que coi fan els xinesos?
Jo l'únic que voldria recordar, o recordar a tothom, és que Xina té 1.200 milions d'habitants,
sí,
i que nosaltres en tenim 47,
sí,
Itàlia en té 57,
vale,
o sigui que això és misèria i companyia per arribar. Llavors, vull dir, el rebombori,
clar,
el rebombori, o sigui, jo no m'imagino, no una ciutat com Barcelona, més gran que Barcelona, aislada o aïllada, perquè... ha sortit un virus allà. No m'ho imagino, perquè no tenim... O sigui, en comparar les quantitats de persones o d'habitants d'una gran urbe,
sí,
a Xina, és com imaginar-te aquí, no Catalunya, sinó 4, 5 o 6 regions espanyoles.
Sí.
Per tant, vull dir, siguem racionals. O sigui, quan sentim parlar que s'ha anat estenent, pensem això, que aquí les grips pues, tenien també un bon percentatge, mai 6.000 morts o 5.000 morts a Espanya serà el que allà a Xina seran 2.000, 3.000 o 4.000.
Home, és que si aquí fos aquest percentatge tan elevat respecte a la població que tenim, ja seria horrorós, clar, lògicament.
Sí que parlaríem de...
Clar, té que anar en relació a la gent que assisteix, això,
Miquel,
és lògic.
Miquel, tu que et mous en el sector i t'has mogut tota la vida en el sector del turisme, aquestes coses passen factura? És a dir, quan hi ha una alerta, sigui aquesta o qualsevol altra, en tota la teva carrera professional, aquestes coses es demostra que acaben passant factura en les reserves?
Veiem, és que casos com aquest, pocs, no? Perquè a vegades quan hi ha hagut una grip o coses d'aquestes, evidentment que ningú fa cancel·lacions perquè hi ha una passa de grip, no? Casos d'aquests, no. El problema a vegades doncs, pot venir perquè... Què passa quan hi ha una anul·lació, per exemple, això ho estan vivint també aquí a Barcelona amb el tema del
mobile,
no? Què passa quan hi ha una cancel·lació d'aquest tipus? Perquè generalment els contractes, el que diuen és que hi ha unes condicions per si canceles. Per exemple, el mobile, doncs, si hi ha una cancel·lació per part d'un client, doncs què passa per aquests casos? I també quan la cancel·lació ve per part de l'organitzador. Però, a veure, també les assegurances, perquè puguin cobrir aquestes coses, necessiten que hi hagi, no sé si una declaració de pandèmia o una declaració...
No
és broma, perquè en els contractes hi és.
Una
declaració de guerra o coses d'aquestes.
Clar,
no?
Sí, sí.
Aleshores, les assegurances ho cobreixen. Però si no és així, és molt complicat i generalment doncs, la persona que fa una cancel·lació i no està dintre del termini de, que ho pot fer sense penalització, doncs ho perd. És a dir, si tens el mobile i fas una reserva en un hotel de Barcelona i et diuen, escolti'm, això ho ha de pagar i després si vostè anul·la aquesta reserva en un termini de 3 setmanes o inferior a 3 setmanes o un mes o el que sigui, doncs li toca pagar una penalització, no? Però tot això és complicadíssim. Això,
és que durant aquesta setmana a Barcelona no trobaves un llit ni de miracle. Estava tot reservat per al mobile.
Sí.
I tot ha quedat en l'aire. O sigui que això ha sigut una pèrdua de diners important.
Deixeu-me dir una cosa, 93-766-0333, si voleu intervenir a la tertúlia, si això del coronavirus, si teniu algun viatge planejat i això doncs, us està fent repensar, la vostra destinació, si ens voleu trucar i ens voleu explicar. Digues, Fernando.
No, jo volia explicar, tocant, el dia que vam sortir a l'aeroport, mai m'havia passat que quan estàvem per embarcar ens diguessin que si hi havia algú que volia plaçar el vol dels que estàvem ja allà fent cua, ens donarien 250 euros. Amb el bitllet, o sigui, teníem que donar el número de compte i primer això, que no hi ha acabat encara. Quan ja estàvem ja passant, ens donaven 500 euros.
Com?
500 euros en bono, o sigui, convertible en que després ho poguessis tu canviar-te el posar-te.
Però això perquè no poguessis sortir d'Itàlia?
Perquè no poguéssim... No. Estic parlant de Barcelona.
D'aquí cap a Barcelona.
Estic parlant d'això de l'hostaleria i tot això. Suposo que hi hauria gent que tindrien pensat... això era un dilluns. Suposo que tindrien pensat marxar el dimecres o el dijous o el que sigui i per el que sigui van dir marxem el dilluns. I això que estic dient és verídic, i el vol era el que sortia a les 3 de l'aeroport de Barcelona, fins 500 euros en bono per retirar-te i deixar pas. Ja quan vam començar, ja la Fina i jo i ens vam mirar perquè van venir una família i li van dir a la senyoreta que estava allà, diu, estem en llista d'espera, que ens avisarà? Diu, sí, però ho veig negre. I després a continuació va venir els dos anuncis que us dic, o sigui, de 150, 250 i 500 euros.
Déu-n'hi-do.
O sigui, estic parlant de lo que influeix en el turisme o amb el que sigui.
Digues, Miquel.
No.
Estem a les portes de Setmana Santa. Nosaltres aquí, destinació turística, no vull posar el dit a la nafra, però ja que ho ha dit el Jaume Torrent, aquí també hi ha molta gent, molts passants, gent que reserva i molt de particular, no? Gent que es mou en distància curta, molt de turisme nacional. Penseu que això pot afectar d'alguna manera?
A veure, és que amb un tema com aquest, jo crec que qualsevol decisió que es prengui no es pot fer mai a nivell local, per exemple, no? A veure, nosaltres aquí a Calella no podem dir això, ho controlem de tal forma o de l'altra. Crec que si arribés el moment d'una complicació per aquí, per aquesta zona, doncs qualsevol actuació tindria que ser a nivell comarcal o inclús més enllà de la comarca, no? Què vol dir això? Doncs que el mateix problema que tinguem a Calella el tindran a Santa Susana i a Pineda i a... i a Magrata i on sigui, no? Evidentment, si hi ha cancel·lacions, doncs això què vol dir? Vol dir que hi haurà habitacions lliures, vol dir que baixaran els preus, vol dir que a lo millor el personal, en vez d'agafar 50, agafaran 40 o 30. Clar, tot això ho perjudica, naturalment que sí.
Tenint en compte que és un municipi turístic, si hi hagués algun cas, hipotètic cas, de malaltia aquí a Calella, seria millor no fer-ho públic?
Pues que no crec que puguis evitar...
Jo crec que això és un tema no només a l'Ajuntament, sinó és un tema sanitari.
Un tema de salut pública.
I han de ser els responsables de la salut pública.
A més, es comprometen a ser especialment... Fixa't que va ser conèixer i al cap de dues hores ja hi havia una roda de premsa, vull dir que la transparència en aquest cas s'ha aplicat amb...
S'ha de dir no perquè la gent prengui mesures.
És ocultar la informació, vull dir, s'ha de donar, i s'ha de donar una informació doncs, constatada i que la gent...
Ma mira, per exemple, a Itàlia no han tingut pas cap... No els hi ha tremolat la mà quan han dit... doncs se suspenen els actes que quedaven del Carnestoltes, estem parlant del Carnestoltes.
El Carnaval de Venècia.
De Venècia, vull dir que,
clar, que
imagina't.
És,
tant,
que és un pol d'atracció turística brutal.
Han tancat
brutal.
L'òpera de Milán, vull dir que no els hi ha tremolat pas la...
I el futbol, l'Inter Juventus, van fer-ho a la porta tancada, un partit
tancada.
Que allò devia, hauria estat així, aquest partit. I el van fer a porta tancada. Mm-hmm. Tota la zona nord està bastant... Mm-hmm. Bastant imposada amb això.
Ja ho veurem, eh?
I tant.
Anem baixant, passant els dies que són 7 o 14 dies?
14 dies, no?
14.
Com ens trobem malament, Fernando, te posem una vela negra, eh?
Bueno, això... ja ens veurem a la pròxima.
Això és com la grip forta per la gent gran.
Vaja, brinca, a partir dels
70...
També
són els que cauen més.
Hi ha un 10% més elevat, eh?
Sí, ja ho sé, ja ho miro jo.
Ja, aquesta d'edats és el que hi ha per desgràcia, bueno. Perquè agafes un costipadet i ja dono una pneumonia, vull dir.
Però de totes maneres...
És el que passa.
Un percentatge molt elevat, no és que tinguin 70 anys i més, sinó que
estan
tinguin
delicats.
Una bona història clínica com la tinc jo. Sí. O sigui que poseu-la,
clar,
eh?
És el terreny adobat.
Sí, bueno, sí, aquest dijous hi ha ple a l'Ajuntament, el govern de Junts per Calella i PSC presenta al ple les mesures sobre mobilitat que Gesvia va presentar a principis de desembre. En aquest cas es volen guanyar places d'aparcament gratuïtes a les afores del poble i també implementar el tema de la zona verda. La zona verda torna a estar d'actualitat, a Pineda doncs, ja hi tenen una llarga experiència. Què us sembla? Més aparcaments a les afores de la ciutat i zona verda per als ciutadans de Calella, en algunes zones.
Tornem amb un tema que ja havia sortit diverses vegades.
Sí, és habitual.
El tema de l'aparcament gratuït. Que sí, que ja ho sabem, que la riera de Cap Aspre amunt, cap allà a prop d'on està d'on estava el col·legi Salicru,
sí.
Doncs que Gesvia ja tenia dues zones d'aparcament, dues, i a més una altra que ja s'havia fet el contracte per posar-la en marxa, uh-huh. També, o sigui, tres zones.
I n'hi ha una al capdamunt de la Citroën, eh? Perquè la gent es situï,
de les cases
que hi ha al costat de la Citroën amunt. És una zona d'aparcament nova,
sí.
Una bossa nova.
Aquella també, sí, però a part hi havia la de la Riera
de Cap Aspre. La de la Riera.
Però tot això està molt bé, hi ha uns propietaris de la finca, o no, aquesta podria ser de l'Ajuntament.
La que hi ha a la vora de la Citroën és municipal, tenim entès.
I que allò que no es fa servir per res, doncs que serveixi com a mínim per aparcament de cotxes. La zona verda, com a prova, a veure, jo no estic en contra, però... Sí que no va quedar clar l'altra, una tertúlia que es va fer,
sí.
I no sé qui ho va estar explicant, però algun regidor de l'Ajuntament ho va explicar. Mm. Però no va quedar clar què volia dir amb això de que els d'aquí de Calella, els residents, no pagaríem la zona verda, però que hauríem de treure un tíquet cada dia, diari. Bueno, ja, i el tíquet l'has de treure, però pagant o sense pagar?
No, sense pagar.
Sense pagar.
Sense pagar.
O sigui, aniràs allà i la màquina donarà el tíquet.
No us donen un distintiu?
Sí, el que passa és que sí que és veritat que amb la zona verda doncs hi ha gent que planta el cotxe allà i el pot tenir setmanes i perquè hi hagi una rotació de vehicles es demana doncs, que la gent cada dia o cada dos dies, no sé exactament, ja sentirem els detalls, doncs pugui treure un tíquet a cost zero. Volguem dir, escolta'm...
Però bueno, perquè sigui a cost zero, si no tires les monedes... Si
no, però
hi
ha d'haver-hi alguna...
Sí,
ja ho arreglaran, la màquina de seguida.
Ho fan,
per
tenir un control de que els vehicles...
Sí, amb els veïns, si vas al Gesvia, te donaran com a veí, poder una targeta, sí. Entenem, i posar allà...
Bueno,
conforme,
vull dir que d'alguna forma...
Alguna forma
tal com ho van explicar, no va quedar
clar. No va quedar clar, però suposo que...
No, és a cost zero i parlem de 250 places compreses entre els carrers Ànimes i Rierany dels Frares. Serà una prova pilot per aquells veïns, olé per ells, no? Que podran aparcar gratuïtament al costat
Ole,
de casa,
per tots,
no?
Home,
veïns, jo no sé veïns de Calella.
Lluny, eh?
Els apequin,
no,
si els apequin també devem poder dinar allà, suposo.
Home, sí, clar, però et quedaré una mica lluny, eh?
Home, més lluny queda allà dalt de tot, al col·legi.
No, de Pequín, no et queda lluny, el del col·legi.
Home, a pujar, cosa que hi està portant la canalla cada dia.
Bueno, però pots fer-ho perquè queda més a propet, no?
I a part, que
queda... S'ha posat en marxa i ja esteu discutint.
Queda més escampat.
Allò de dalt... Seu contents amb res.
No, però allò de dalt queda més escampat i aquí queda més enmig del poble.
Jo entenc que allò va...
Sempre és menys perillós.
Va més adreçat a la gent de fora, no? Aquestes grans bosses de... Bueno, perquè la gent que entri a la ciutat per un cantó o per l'altre, doncs...
Si allà el cotxe que vagi caminant, que faci salut.
Exacte.
Jo, el resum que faig és, si és per la gent de... A veure, si és que la gent de Calella no hem de pagar, doncs escolta'm, fantàstic, una zona verda on podem anar a aparcar i tal. Si hem de pagar, per nosaltres tenim que sigui verda com blava. Vull dir, però la qüestió està...
Normalment és per això, vaja.
Ara, també...
A Pineda és així,
Em sembla que aquestes places que s'agafaran de zona verda actualment no es paga. Em sembla, no tinc segur això, eh? No, hauria de mirar.
Una cosa,
ara
sabeu alguna cosa?
Clar.
Perdó, sabeu alguna cosa que passa amb la zona d'aparcament de darrere del mercat on s'havien de fer uns pisos, que ha desaparegut la caseta i les...
Sí, l'altre dia vam parlar a Ràdio Calella.
Sí, ho podem explicar. Diguem-ne que hi ha una nova estratègia de venda, perquè la que hi havia doncs, no havia acabat de funcionar, s'havia de començar a construir a finals del 2019, la cosa no va acabar de funcionar i ara doncs, hi ha una nova estratègia de venda, però sí que sembla que tira endavant.
Perquè que passa sembla que, com si ho hagués desaparegut tot
allò. Perquè van treure la caseta, també algunes lones, però ara hi ha diguem-ne, una nova immobiliària que se n'encarregarà de vendre els pisos.
O sigui, que el que havia fallat era la gestora de les vendes.
Bueno,
és cosa particular.
Hagués fallat la gestora, sinó que l'estratègia de venda no va donar fruits, els fruits que s'esperaven, i per tant, doncs, ho seguiran intentant, en aquest cas. Però mentrestant, sí que és veritat que les obres havien de començar a finals del 2019 i no han començat, doncs mira, pels veïns d'aquella zona, entre els quals jo en sóc una d'elles, doncs mira, podem aparcar.
I quan nosaltres anem els dimecres a ballar al mercat, ens va molt bé.
A més a més, aquesta obra, si es fa, també hi haurà unes places de pàrquing públiques on també es podrà aparcar, no? Està clar que el tema de l'aparcament és un problema endèmic a Calella i a totes les ciutats.
I a tot arreu,
Ara a Pineda no.
No?
Mataró també és problemàtic, vull dir.
No hi ha problema ara per aparcar.
De fet, és una de les coses que s'ha de reconèixer que s'han fet bé.
Sí.
Vull dir, ara al barri del Poble Nou, que és on té visió, no hi ha problema d'aparcament per la gent.
Per la gent d'allà, sí.
Ara jo anava a parlar, Poble Nou, però Pineda Centre...
Això és cert.
Pineda Centre, déu-n'hi-do, problemes que hi ha.
Sí, sí.
Sí, clar. Pineda Centre, perquè clar, hi ha més demanda. Però en el cas del Poble Nou,
que sempre hi havia lloc per aparcar
fins que va arribar la gent de Calella i vau entrar, doncs ara us hem foragitat.
Jo
no ho havia vist mai a l'estiu trobar lloc de manera fàcil. I ara es
Poble Nou són molt amplos els carrers, està molt ben edificat, per això del aparcament, i fins ara el que tu deies, aprofitaven, i ara ho han fet així. Però en Pineda, centro Pineda, perquè clar, Pineda, Poble Nou, una miqueta llunyet també, vull dir, parlem de Pequín allà.
Mitja hora caminant, és llunyet, no?
Per això, doncs, el centre de Pineda està com a Calella, l'aparcament, treuen molt d'aparcaments i de pago, també molt.
Bueno, sempre teniu l'aparcament de darrere de l'església.
Ja, per això.
Jo no pago,
Sí, ja.
El que passa que també és veritat que això d'anar al centre del poble amb cotxe és un tema que ens anem de desdir.
Perquè no pot ser.
Durant molts anys s'ha fet així, ningú deia res.
Sí, però tenint en compte que les ciutats cada vegada són més per les persones que no pas per la gent que va en vehicle, doncs hem de començar a canviar el xip i aparcar doncs allà on te puguem, però està clar que al centre del poble cada vegada hi ha menys places, no?
A tu et va bé aquest aparcament, per això, eh?
A mi em va molt bé. A mi em va molt bé, però també és veritat que...
Imagina que tinguessis que aparcar allà dalt.
No, però Jaume, escolta'm una cosa, a mi em va molt bé, però sí que és veritat que quan s'hi construeixin els pisos, doncs no hi haurà les places que hi ha ara, i mira, si me'n toca una, fantàstic, i si no, doncs m'hauré de buscar la vida, perquè hi ha gent que no es pot permetre...
Aquesta és l'actitud, però no tothom està disposat.
Clar.
Els ciutadans, i això ho fem molt, quan assumim un dret, ens costa molt
Certament, tens tota la raó.
Fixa't que la gent de fora, que van a comprar en Puesto de Sis, venen a Calella, però si Calella no hi ha aparcament, se'n van a comprar a Sant Osano, així que allà hi ha un gran aparcament i així. És comoditat, i a vegades tu necessites a la gent que et vingui, vull dir, si aquells vol comoditat, has d'oferir comoditat.
Bueno, jo l'altre dia rumiava que amb això, amb el tema mediambiental a Barcelona, que hi ha molts cotxes que no hi poden entrar, jo estic segura que el comerç tard o aviat se'n ressentirà, perquè hi ha molta gent que anàvem a comprar a Barcelona amb el vehicle i molts d'aquests vehicles doncs ja no podran entrar a ciutat, no?
Bueno, però Barcelona està molt, molt disputada amb això de la, del tren i tot això, pots deixar-ho, l'entrar, anar i tornar a entrar i venir cap aquí, vull dir, anar en cotxe a Barcelona també és bastant arriesgat, és a dir, que hi ha altres...
I car. Car, caríssim, car, però bueno, ara, però anar escolta, en tren a Barcelona, 11 euros, anar i tornar.
Val, perquè una família de 4, una família de 4 amb tren, et surt més a compte amb el cotxe, ja t'ho dic jo, eh?
Ja, però llavors ha de comptar el pàrquing, eh?
Perdó?
No, no, amb una família de 4, amb transport públic.
Depèn a quina zona de Barcelona vagis. Mira, ja és una de les coses que ara estàvem parlant, i a mi és una de les coses que la porto aquí molt dintre. Em sembla molt bé que es posin... d'això com se diu, aparcaments a la Quinta Forca.
Aquí Calella parles,
Aquí Calella, que és el mateix que Barcelona. Que
bueno, però parlem
ja
de Calella, que és el que ens toca.
Llavors vull dir, i a mi m'irrita molt, jo haig d'anar al Vall d'Hebron diverses vegades i m'irrita molt que vull dir que no tingui sistemes públics que em portin al Vall d'Hebron en menys de 2 hores, quan jo amb cotxe estic 35, 40, 45 minuts.
Tens tota la raó.
Llavors vull dir, passant cap aquí.
A Sants has d'agafar el metro, passant, són 15 parades.
Sí, llavors sí. Passant aquí, vull dir, em sembla fantàstic que es creï una zona, no solament de pàrquing, sinó si n'han d'agafar 2 o 3 més a això, el que llavors seria necessari que hi hagués un bus que et portés al centre. I això, o sigui, això és contribuir a que no hi hagi, sí, com se diu...
Però escolta'm una cosa, tot això que dius que està molt bé, eh? i és molt acertat, però tot això vol d'una inversió important.
Sí, sí.
Perquè, clar, i
però
si
el
tu vas,
Vall d'Hebron
si
tu... té el metro molt a prop.
Sí, bueno, però escolta, si vas a Vall d'Hebron, Carmen, amb transport públic, la gent que hi hem hagut d'anar molt...
Exacte.
Bueno, si vas amb transport públic, no baixes de les 2 hores, eh?
2 hores.
Si vas amb cotxe, depèn, de la porta de casa a Vall d'Hebron són 45 minuts.
Jo treballava a la plaça Catalunya i tenia la meva mare al Vall d'Hebron, sí, i l'anava a veure amb el temps de dinar.
Doncs, Carmen,
o sigui, anava escopetejada.
Carmen,
amb el metro anava molt
jo,
bé.
Jo, per desgràcia, he hagut de fer molt aquest trajecte amb la meva mare i t'asseguro que les vegades que he anat amb transport públic no he baixat de les 2 hores.
Perquè anaves amb autobús?
No, perquè anava amb tren fins a Barcelona.
Clar.
I llavors havia d'agafar el metro.
Ah, bueno, perdona, estàs parlant des d'aquí. No, jo estic parlant...
Parlo des de Calella.
Clar, jo parlo des de Barcelona,
no,
que
no,
jo
no
treballava
des de
al costat del tren. A la
des
plaça
de Calella
Catalunya
no baixes de les 2 hores, que és una vergonya.
Ja.
Quan amb cotxe fas 45 minuts.
Ja. Però el que ha insinuat en Jaume és veritat. Vull dir, si tu tens el centre comercial de Calella, que ja hi ha lletreros que posa se vende, se traspassa en aquest moment,
no,
estem
algun,
en això.
I alguns que també
vale,
estan ocupats.
Però vull dir, em refereixo que es veuen, suposo que quan comenci la temporada
es
desapareixerà,
sempre, sí,
el dia que vull dir que tota la gent, o no que tota la gent, gran part de gent de fora, que són els que sustenten i aguanten el carrer Iglesia, tinguin que anar a venir des del Salicru o des de la quinta punyeta caminant, no sé si els hi serà tan
però
atractiu o no.
Però escolta'm una cosa, Fernando. Quan anem a ciutat, a vegades aparquem el cotxe a 1 quilòmetre del lloc on anem i no ens queixem pas. Per què quan anem a ciutat sí i quan ho hem de fer al poble no? Pregunto.
Deixeu-me dir alguna cosa en defensa també a la situació de Calella, no? Perquè amb l'aparcament. Calella és difícil. És difícil.
Clar,
eh?
Que és difícil.
A veure, normalment quan es critica el que s'ha de fer també és intentar de donar alguna solució, no? Perquè si no, no val. No? Si no, no val. I aquí a Calella, si agafem a part del passeig de mar, que no podria, del camí del passeig de mar, aquell, que ara ja teòricament no es podria aparcar perquè hi ha costes i tota aquesta història. Sí. No? Agafem l'aparcament de Renfe, que una possible solució, doncs ja em sembla que hi havia, no, hi ha un avantprojecte que era per fer una planta i mitja, dic bé, una planta i mitja subterrània, sí, perquè l'altra meitat sortia sobre, pujava cap a dalt, diguéssim, de la superfície cap a dalt, no? O sigui, va. Aquesta era una altra solució. A part d'això, tot el que no sigui a les afores vull dir de la carretera cap amunt, no, que no és el casc urbà, és que no, la riera de Capaspre.
És que no n'hi ha,
per tant, no n'hi ha. No podem fer aparcaments al carrer Jovara, al carrer Bruguera, al Sant Antoni, o Moragas, o tal.
Si hem apostat per una ciutat bàsicament peatonal, que sembla que la cosa va per aquí, està clar que hem d'anar per les afores.
Sí, és que no, jo no li veig cap solució, eh? Sí, solucions sí, aquestes que es diuen d'aparcament fora i tal.
Hi havia també alguna proposta d'Esquerra en període electoral d'uns aparcaments com en alçada, també, no? Per guanyar aquí, al capdamunt de la Riera, també.
No són els diferents projectes, l'espai és. Calella és el que és.
Per guanyar places de pàrquing, un aparcament en alçada, no pisos.
Però a Calella?
A Calella.
A dins de Calella?
Sí, no, al capdamunt de la Riera.
Ah, home, però si ja hi ha puesto, de moment per aparcar no fa falta edificar, si de moment hi ha puesto, hi ha aquestes...
No, però en el cas que hi hagi més demanda d'aparcaments, doncs com que no tenim prou terreny, doncs fer-ho en alçada.
Bueno, allà ja saps que hi ha un...
És com un mecano.
Un pla general d'urbanisme que de moment està en vigor i que allà doncs cada territori té la seva... No pots fer un aparcament allà on han d'anar pisos, ni pots fer un...
Com convé es canvi, això no hi ha cap problema.
Sí, home, es podria canviar.
No hi ha cap problema, vull dir, es canvia tot.
Però jo no li veig aquesta solució de cap amunt, no ho veig, això.
Sí, no, com un mecano, no? Hi ha llocs que està així.
A Barcelona n'hi ha alguns.
Te'n vas al Tibidabo, per exemple, i un dels aparcaments és així, eh?
Sí, home, sí.
És en plena alçada, no?
D'una plaça pots fer-ne diversos.
Clar, exacte.
No puguem-ho fer com diem aquí al mig de Calella, perquè és el que deia, impossible aquí esperar que es facin edificis nous i semi-obligar-los a fer plantes baixes d'aparcament, però això ja...
És el terreny que tens, multiplicar-ho per 3 o 4 en alçada, no, en aquest cas.
I segons si estan...
I la gent que es costumi, el que dèiem, els de Calella principalment, anar a peu, carai, que, escolta, jo com a veig a vegades, que veïns van a buscar la canalla amb cotxe, que vol que et digui, jo penso...
Bueno,
a vegades també podem...
Aleshores s'ha de trobar l'equilibri amb la bona voluntat de la gent i també donar solucions, perquè clar...
No, quan és de lluny, vale, però home, jo veig a vegades veïns, escolta, i tot plegat són 800 o 900 metres.
Perquè ens hem acomodat tots.
Home, però això t'ho dic, entre tots hem de mirar d'ajudar una mica, això.
Bueno, us vull preguntar també per al mural, que no us ho he preguntat a vosaltres, el mural de la rectoria.
Direu el que vulgueu, però jo aquest cap de setmana vaig fer la prova, allò de que passejant per allà, la de gent que es va aturar a mirar-lo, de veritat, era l'atracció.
És molt bonic,
la de gent que es va aturar a mirar-lo.
Jo de cara a l'estiu jo crec que molt de retratos i molt d'allò, perquè jo, a mi m'agrada, que pots trobar el preu, que no, que del puesto, que en un altre puesto es podria, perquè no ho feien a casa, però jo ho trobo molt maco, molt maco. Hi ha moltes coses. El mal és que aquí Calella, bé, com molt de puestos, aquests que rondinen tota la vida, són com miren una cosa feta, no miren el que hi ha, miren el que podria haver-hi. I això, clar, o falta això, o falta allò. Escolta, a veure, què hi ha? Aquí hi ha més coses que no falten. Doncs jo per mi ho trobo molt maco.
Digues, Miquel.
La gent que ho...
Digues, Carme.
La gent que ho ha criticat, sobretot al Facebook, diuen que amb aquests 18.000 euros podien haver fet coses útils. Però veritablement, un poble també té que tindre una imatge. I jo estic d'acord, que jo no ho veig malament. I, a més, tots els murals que han anat fent han fet que molta gent critiqués, tots. I, sin embargo, jo el que trobo és que fan maco. Aquest de l'escola Pia d'aquí dalt, doncs jo el veig bé, aquest mural. El del carrer Iglesia de les botigues amb les bosses metàl·liques, ho trobo atractiu. Però si en lloc d'això tinguéssim parets desconxades, diríem tenim un poble que s'està caient de vell i estaríem tots tan contents perquè ens han posat un parc infantil amb un raconet perquè baixin tres nens a engronxar-se.
Digues, Miquel.
Bueno, jo amb això no és que discrepi, perquè has dit una cosa que tens tota la raó, que perquè hi hagi una paret desconxada, és que per mi no és que estigui aquella paret desconxada, per mi és agafar un pot de pintura i pintar aquella paret, amb la qual 18.000 euros es transformarien en 300 o 400 o 600.
Sí, sí, sí.
Crec que es fan coses que, tenint en compte com hi ha alguns edificis, que això també ho hem parlat alguna vegada, al carrer Jubara, al sí. carrer Ansel Clavé, a molts llocs de Calella, que veus unes façanes amb un estat lamentable, gastar 18.000 euros. Ja sé que allò és privat i això és públic, tota aquesta història, però 18.000 euros i altres coses que es gasten a Calella amb temes que són innecessaris, jo crec que això es podria, aquests diners podrien anar...
És a dir,
que
aquesta despesa artística tu no la veus, Miquel?
No, jo crec, jo no, ni aquesta ni la de... Ni la de
les escultures, ni, que també han estat molt criticades.
Les escultures, hi ha alguna, mira, no, 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 és que s'ha de criticar, però... Quan se per exemple, a la Riera de Capaspre, a la part de dalt, la Llopa...
La Llopa, sí. Molt fotografiada. Molt
és el lloc ideal.
I les lletres, també,
sí, les lletres. Allò està bé, no?
Surten a tot arreu.
Que posis una estàtua d'aquestes de bronze al carrer Bruguera, amb una cantonada, allà tocant amb una...
Que sembla aquella
no, però, clar, però a veure, aquella estàtua està allà...
Però allò és semi... Hem posat calés, també...
Però a veure, però per exemple, allò és la zona zero de, del,
ja,
de,
però, sí, no
de la indústria sí. tèxtil a Calella. Sí. I s'ha de dir que a bon preu hi va col·laborar-hi.
Clar, és que clar, has de comptar-hi tot.
I els pescadors també, per això van agafar una barca, no sé qui va tenir la idea, em sembla que va ser l'alcalde Jouet, una barca i la va posar aquí on hi ha l'estelada, aquí a la rotonda de... de Codina, de Codina, sí. Codina.
Ara està allà al far.
I quan hi va haver canvi de govern, van agafar la barca sí. i se la van emportar darrere del far.
Sí. Bueno, són coses,
cada ajuntament fa el que ha de fer. Jo no soc partidari de llançar els diners.
Però de totes maneres...
Per mi és llançar
els diners. Creus que és llançar els diners, això?
Crec que ja no. Crec que hi ha coses que són més importants que aquestes.
Però segurament són partides diferents, no? Perquè les algú partides, deia, home, és que les aceres...
El pressupost clar. El fa qui ho fa, vull dir, cada no, govern clar, ho fa dit. Segons...
No, però de totes maneres, jo amb el Miquel li volia dir una cosa.
Doncs digue-li amb ell, no me mires amb mi.
No, però és que estic parlant, es que estic parlant amb en Miquel i amb tots els oients, no?
Què li vols dir a Miquel? Va.
La cultura costa. I la cultura no tothom la sap acceptar. O sigui, el fet que et facin una obra com t'han fet de la Vila Vallès allà, a mi em sembla que això és una cultura. I que vull dir que...
Home, és una obra d'art, sí.
Que vull dir que és una obra d'art, però per tot, no per Calella, per Calella i tota la gent que vingui. Una biblioteca, ai, no una biblioteca, un museu és per al poble i per alguns que l'hagin a investigar. Però el que és cultura... Em sembla que s'ha de cuidar de tant en tant. Ara bé, la cultura sempre la discutirem. Si inverteixes 5.000 euros, 20.000 o 40.000.
No,
jo tinc un dubte, sí. Que a veure si algú... A mi m'agradaria, si hi ha una lectura fosca, de posar l'Iron Man al costat d'una monja. A mi això em té com molt preocupada.
L'Iron Man, dius?
L'Iron Man, la figura
sí,
de
l'Iron Man. El tipus que fet, robot, un robot.
Però ha fet aquesta picada d'ullet de l'Iron Man sí. carrera mira, amb la figura de... Però és que, clar, veus la figura aquella de l'Iron Man al costat de la monja, jo això no sé, em trenca esquemes. No sé si hi ha una lectura...
Mira, la cultura cadascú la interpreta a la seva manera. Tens raó quan dius que el museu és escultura, la biblioteca és cultura, hi ha actes culturals. Ara, dins d'actes culturals, aquí hi cap tot. Tot. Hi ha gent que estarà d'acord i hi ha gent que no. I amb això, amb el mural, doncs passa el mateix. A mi aquests murals que han fet, ni al carrer Sant Pere, no, a la carretera, aquí davant de la fàbrica.
El de l'Escola Pia.
Sí, a l'Escola Pia. I aquest del carrer i Església no l'he vist. Quan el vegi,
o el de l'aparcament de tot del carrer Sant Joan.
Al carrer Sant
la façana,
Joan.
La façana.
Que... Ah, vols dir la
façana. Allò del mercat.
A mi això, ja em perdoneu, però a mi m'agrada molt. Sí, no sé, li ha donat un canvi d'imatge brutal en aquell espai que estava d'on d'agradar.
És veritat, això, jo no l'he anomenat abans i a mi també m'agrada.
Sí, això
té... I s'ha conservat molt bé durant altres. Jo pensava, dic, ai, que
sí,
la pintarà.
No,
però això té una explicació. Es va fer perquè allò estava molt malament i van dir, bueno, això ho hem de corregir d'alguna forma.
Home, doncs el mural de la Pilarina hi és. No només s'ha arreglat la d'allò, sinó que a més
i és l'entrada de... Bueno, l'entrada no, està al costat de la carretera, que passa molta gent...
Costa't el micro, Miquel, que no sé si ens sentim.
Es va dignificar una mica aquella zona, eh? O de la paret aquesta de l'església, jo crec que amb una capa de pintura està...
Sí, bueno, però senyors, és la Villeria és molt, porta molta cosa...
La Villeria, l'hem batejat.
Ha fet, Villerín Vallès, ho ha ajuntat, ha fet la Villerín.
D'allò ho he dit malament, però vull dir que jo crec que la ciutat també s'ha de fer coses perquè hi ha gent que ve de fora i miren, jo veig, he anat pel futbol i he anat a moltes finals a Berna i així, i a Fany i a tot arreu n'hi ha de coses així i allò porta maco, perquè mira, veus el, i aquí, home, són coses que la gent que vindrà i ho veurà farà retrat, el que vol que et digui, i jo no ho trobo malament, ja t'ho dic, jo ho he mirat, l'he mirat diverses vegades i ho trobo bé.
No, no, tu i moltíssima gent.
De tota manera,
són un cèntim per envellir el poble. Vull dir.
I la gent que ho veu compra més a les botigues?
Mare? No.
Bueno, però si més no, potser troben una ciutat més amable, no?
Però poder vindre gent de Vic a veure l'expressament, a veure la seva...
Pot ser, perquè la Pilarín Vallès
és
d'allà.
És important, de tota manera veig que la Pilarín Vallès aquí és estimada, perquè quan es va arreglar la plaça de...
De Vicenç Ferrer
també va ser ella la que
hi ha els bruixadors també,
els penxavions que hi ha sí. Per el carrer Jubara també, o sigui que es veu que és una artista,
bueno,
que
Pilarín Vallès no relació. Només és estimada aquí, és en molts pobles,
sí, home, com a persona.
Si jo quan era petita ja comprava les postals a la Pilarín Vallès.
Bueno, senyors, que hem d'acabar, que ja no tenim més temps.
Que
pena. Bueno, fas ullets, Vallabriga.
Ara vaig al cap.
Márquez, tu també fas ullets.
No, i a més l'instigador has estat tu. Apropa't a la Márquez.
Bueno, molt bé, Jaume Torrent.
Ara suposo que podrem baixar amb l'ascensor o no hi haurà problema.
Sí, perquè pobre Jaume Torrent pujava amb l'ascensor avui a la tertúlia i com que ens ha patat ja dues vegades avui la corrent a la fàbrica, ha quedat tancat.
Això passa perquè no teniu director.
Sí que n'hi ha, sí.
No, perdona, tenim un director.
Carai.
Que no l'has vist.
No, encara no.
Sí.
Ara com surti un
diari. Per cert, que li hem portat avui una mascareta perquè no se'ns constipi. Jaume Torrent, Fernando Vallabriga, Teresa Márquez, Miquel Campoy i Carme Lombardor. Gràcies.
A vosaltres.
Volta a trobar la mascareta.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Inlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Inlingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ràdio Calella.
Sí, 7 minuts camí de les 12 amb la Dolors Liauriara. Bon dia, Dolors.
Molt bon dia, Sònia.
Què és com a la redacció avui de l'informatiu de la UNA?
Doncs mira, avui el que destaquem als informatius és la convocatòria d'un ple ordinari demà aquí a l'Ajuntament de Calella, sessió ordinària la corresponent al mes de febrer, en la qual es portarà la proposta de Gesbia, diverses mesures que es van presentar públicament a principis de desembre, amb l'objectiu, van explicar el president i el vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa pública de mobilitat, de millorar la mobilitat i descongestionar l'aparcament del nucli urbà de Calella. Propostes que van des de l'ampliació de places amb bosses d'aparcament gratuït, per exemple, la que hi ha just a la part alta de la Riera cap Aspre, que ara mateix hi ha 200 places d'aparcament gratuït i es vol ampliar fins a 500 i crear una bossa d'aparcament gratuïta nova a la zona del Joan Coromines, aquí darrere la Citroën, perquè ens entenguem tots plegats, on proposen, doncs, crear una bossa d'aparcament gratuït, insistim, de 150 places en uns terrenys que són propietat de l'Ajuntament de Calella. Mm. Una de les mesures va aquesta, crear aparcament als afores de Calella. L'altra és la implementació de la zona verda. De fet, es tracta d'una prova de pilot que es va posar en marxa aquest mes de juny. Es provarà durant 8 mesos. Mm. S'avaluarà llavors doncs, si es queda definitivament aquesta zona verda o no. Serà zona verda per a residents, per tant, gratuïts per a aquells conductors que paguin l'impost de circulació aquí a la ciutat de Calella. Mm-hmm. Els que no, doncs, hauran de pagar per estacionar-hi amb la mateixa tarifació de la zona blava. On es posarà aquesta zona verda? A tot l'entorn del Rierany dels Frares, entre Rierany dels Frares i carrer Ànimes fins a la carretera Nacional 2. Per què s'ha escollit aquesta zona? Diuen des de Gesvia, doncs, per fer front a la pressió que rep de la zona verda que hi ha al barri de Poblenou de Pineda. Aquestes són algunes de les mesures. N'hi ha l'altra, també la de traslladar el tiquet d'un euro al dia, per exemple, a l'aparcament de les Palmeres. És un paquet de mesures que es van anunciar per part de Gesvia el passat desembre, que ara es porten a ple, demà en concret. Per tant, els grups municipals hauran de decidir si el que reben de Gesvia es tira endavant o no. Aquest serà un dels punts de l'ordre del dia d'aquesta sessió del ple municipal, convocada per demà. Començarà a 6:45 del vespre i, com sempre, el retransmetrem aquí en directe des de Ràdio Calella, també des de les plataformes de YouTube i Facebook de la casa. Més coses. No ens n'escapem, Sònia, nosaltres tampoc, de parlar del coronavirus.
No ens n'escapem. Que més passat, en la línia... Avui hem tingut un tertulià que arribava d'Itàlia, eh?
El Fernando Vallabriga.
El Fernando, ja l'hi dic. No, et podies haver avisat.
El que passa que ell ve de Roma.
Ve de Roma, sí.
Que no
sí,
és una de les zones on justament Sanitat ha dit que recomana no viatjar-hi. Mm-hmm. És una de les novetats d'aquestes últimes hores. S'ha ampliat també al nord d'Itàlia, les zones aquestes on... Des del Ministeri de Sanitat espanyol es recomana no viatjar, evidentment a tota la península Xina, al Japó, Corea, sí. També Iran, sí. És una altra de les zones on es recomana no viatjar per aquesta alarma mundial. Hi ha una alarma mundial, però que des de les autoritats sanitàries intenten rebaixar el màxim possible, ja, sí, Sònia?
Sí, i tant.
Es parla doncs d'un virus que no és, que no provoca morts de per si, però sí que és molt contagiós i justament l'expansió del virus és el que es vol combatre i per això recomanen coses que ja sabem i hauríem de tenir molt interioritzades, Sònia, rentar-se molt les mans, a l'hora d'esternudar, doncs, tapar-se boca
amb
i nas,
sí,
amb el colze. No cal posar-se mascaretes, la gent que estem sanes.
A més, que no fa cap... Això només és per la gent que està, en aquest cas, que és portador del virus.
Que pateix, que porta el virus, que s'ha infectat d'aquest coronavirus. La resta de la gent no, tot i que no n'acabem de fer gaire cas i per això s'han exhaurit totes les mascaretes. De fet, quan es va començar a parlar del coronavirus, ja ho vam dir aquí a la casa, que no hi havia mascaretes a cap farmàcia de Calella i ara sembla que tampoc hi ha,
no n'hi ha.
Gels desinfectants de mans.
Imagina't. Bueno, escolta'm, amb el sabó de tota la vida també va bé, eh?
Bueno, intentem posar una mica seny en tota aquesta qüestió. Hem de dir que, vaja, en les últimes hores sí que s'han disparat els casos confirmats aquí a l'estat espanyol. Sabíem ahir de la dona que viu a Barcelona, que havia arribat d'Itàlia també, que està ingressada a l'Hospital Clínic per fer-ne un seguiment, tot i que el seu estat de salut és bo. Segons deia ahir el secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat, aquí sentirem avui a l'Info Migdia, sobretot fent aquestes crides a la calma. Aquí a l'estat espanyol ja hi ha 10 casos confirmats. Aquest matí un segon cas a Madrid i el de València, els de Tenerife ja coneguts, un a La Palma, a La Gomera. 10 casos confirmats, dos d'ells que estan donats d'alta. Avui ens ha agradat molt sentir també aquests alumnes del Freta,
sí, ho han explicat molt
que
bé.
Aquest dissabte faran una jornada solidària per recaptar fons per a un dels objectius del seu treball comunitari, que és arreglar les aules de dues escoles del Senegal. Per això faran un munt d'activitats aquest dissabte al matí al pati de l'escola de l'edifici de primària, la majoria de les activitats gratuïtes, però vaja, sí que en algunes demanaran una petita aportació de com a molt un euro, ens deien, vaja.
Sí.
que és allò que tenim a la butxaca, eh? No tenim cap excusa. I escolta, avui s'acaba el carnaval, comença la Quaresma, avui es farà l'enterrament de la sardina a la plaça de l'Església i sentirem el testament del rei Carnestoltes, que normalment costuma fer una repassada irònica als temes d'actualitat.
Molt bé, Dolors, doncs a partir de la una. Gràcies.
Gràcies.
La Dolors li ha dit que marxa cap a la redacció. Acabem amb música de Fats Domino, aquest exponent, màxim exponent del rhythm and blues i un dels impulsors del rock and roll actual, nascut el dia com avui de l'any 28. Demà tornem als vols de les 10 parlant amb la gent gran de com és la vida després de la jubilació. Adéu-siau, feliç dimecres. I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my honey.